Falten 20 minuts per les 4 de la tarda. Continuem aquesta programació especial de Ràdio Falset, aquell 107.6 de la freqüència modulada, 25 anys que estem emitint. I avui, aquest 24 de març, ho estem celebrant des de les 10 del matí. Hem escoltat veus mítiques de l'emissora, hem escoltat els directors, hem parlat de magazins, de la informació, de quin canvi va batir el fet d'informar a partir dels diaris a l'elaboració pròpia d'aquesta informació que us oferim. També hem parlat del Ràdio L'Escola, un programa que porta 15 temporades i que ha valgut un dels dos, Rosalia Rovira, un premi que va rebre Ràdio Falset gràcies a aquest programa que es fa en coordinació amb les escoles de la nostra comarca. Hem parlat de cuina, hem llançat 25 coets, bé s'ho valia l'ocasió, i també hem pogut parlar amb els directors d'aquesta casa, Ràdio Falset, que en un primer moment era Ràdio Falset Independent, la RAFI, però que amb el pas del temps s'ha convertit en Ràdio Falset, l'emissora municipal, que no vol dir municipalista ni molt menys, no és de l'Ajuntament, i que continua doncs amb força i energia gràcies, i no ens cansarem de dir-ho al llarg del programa d'avui, als col·laboradors, a aquestes persones que venen aquí i ajuden a tindre programació sense guanyar res, sense cap mena, sense ànim de lucre. Ara el que toca, hem escoltat també, hem parlat de l'Hora del Vermut i hem escoltat el Jordi Perelló, un dels clàssics i mítics d'aquesta emissora, i ara toca parlar, els hi toca parlar al David Serra i a l'Àlex Cazorla. Bueno, més ben dit, el David Serra, que normalment ens explica com ens hem de cuidar, ja portem dues o tres temporades. Bones tardes, David.
Bones tardes. Portem quatre temporades.
Quatre temporades ja. Tens al costat una d'aquelles persones grans, perquè ell és gran, sí, físicament.
Això no es pot negar.
Però també una de les que té un paper més important en aquesta casa. És curiós perquè amb ell normalment no el sentiu. Alguna vegada, esporàdicament, en algun anunci, i ja sabrem la raó. Però a l'Àlex Cazorla, bones tardes, Àlex.
Bones tardes.
És el senyor que ens ven als espais de Ràdio Falset per fer això tan important per la caixa d'aquesta casa com és la publicitat. Però no només això, i aquesta és la tasca, David, que tens aquesta tarda, descobrint el paper que ha tingut l'Àlex Cazorla en aquesta casa, més enllà d'aquest últim paper que té a dia d'avui.
Una mica diferent del que faig normalment, però intentarem fer-ho el millor possible. El posarem entre les cordes.
Endavant, doncs.
Vinga.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estimats oients, bona tarda, Àlex. Anem a començar una entrevista, un tema que recorrerà tota la teva vida dins de la ràdio. Hem agafat des del principi fins ara i ens explicaràs unes quantes cosetes. L'Àlex, com ja sabeu, és un dels històrics de la ràdio. No només això, sinó que ha fet una mica de tot, em sembla, per el que tinc entès. Jo el vaig conèixer ja amb la seva tasca avançada. No el vaig conèixer de quan va començar, tampoc estava jo per aquí. I l'important del que va fer tot això l'Àlex és que parlava pel micro, tant feia publicitat com et feia programes, com altres coses. Ara, l'Àlex també podria dir que és un dels que em va incloure a mi a les publicitats, em va captar a mi, em va caçar, i a partir d'aquí va començar una relació amor-odio, que es diu, no? Què, fem més publicitat, i a partir de la publicitat van sortir els programes. Doncs pues bueno, anem a parlar amb l'Àlex.
Vinga.
Bé, Àlex, com vas entrar a Ràdio Falset?
Doncs jo vaig entrar l'any 87, jo devia tindre 12 anys.
Molt petit, no?
Sí, sí, 12 anys tenia. Estàvem baix a la plaça de la Quartera fent un treball del col·legi i suposo que el Caldric Montaner, que feia un programa, em va veure des de dalt a la finestra dels primers estudis de... no de l'anterior amb aquest, sinó de l'altre estudi a casa del Josep de Ràdio Falset, no? Llavors va baixar cap baix i... ai, nens, què feu aquí? I em va explicar doncs, que estàvem fent un treball pel col·legi sobre les plantes i ens va dir si volíem pujar de la ràdio, explicar-ho. Vam pujar de la ràdio, ho vam explicar i a partir d'allí doncs, em vaig enganxar a la ràdio.
O sigui que no es va fer vergonya parlar per la ràdio?
No.
Està bé això, un bon inici. Uh-huh. I aquesta persona, veure-us des d'un balcó.
Sí, sí. Donava el pas a la Quartera i estàvem per baix nosaltres. I el que et dic, va baixar buscant-nos.
Tenia visió aquest home, tenia visió. Sabia el que anava a buscar.
I el 87 doncs, començo ja a fer, jo mesos després, un programa ja musical, és amb el que vaig començar, amb un programa de música, que es deia Miquis 87,
fèiem
jo amb el Joan Serra, els dos, fèiem el programa aquest, I bueno, al començament d'aquest programa, doncs, bueno, avui en dia la gent et truca des del mòbil per demanar-te una cançó, via Facebook, via... Clar, llavors no hi havia ni mòbils, no hi havia res de tot això.
Abans tenien que vindre a la ràdio a demanar-t'ho o demanar-t'ho pel carrer?
O cridar des de baix a la quartera.
Ah, està bé, també.
Però hi havia gent a baix a la quartera, cridaven, Àlex, fiqueu-me la cançó de... Hombres G, per exemple, perquè era el que sonava en aquella època, no? I tu a ficar els Hombres G, cançons dedicades, anaves al col·legi, eh? A veure si em fiques al programa la cançó tal, que la vull dedicar a no sé qui, i bueno, i anàvem ficant, doncs, musiqueta de l'època. Llavors, el primer problema, vaig tenir un problema l'any 87, que va ser que ja ho ha explicat el Josep Montaner una mica abans.
És apte pels menors?
Bueno, no direm el que vaig dir, però amb 12-13 anys em vaig deixar el micròfon obert i vaig soltar una mala paraula, no? Una oient assidua a la ràdio va trucar el director, suposo, i la Junta es va reunir i em va acabar una sanció, no sé si era un mes sense fer el programa, una cosa així, no?
La devies dir grosseta?
Bueno, no et pensis. Vaig agafar el director i li vaig dir, escolta'm, dic, mira, dic, està bé que se m'apliqui aquesta sanció, perquè són coses que no es poden dir per la ràdio, però em quedo content perquè almenys sé que algú m'escoltava.
Això també és veritat.
Clar, perquè estàs aquí, sembla que estiguis parlant a la paret.
I parlin bé o parlin malament de tu.
I la gent que t'escolta, i va ser una comprovació de que sí, de que algú estava escoltant en aquell moment la ràdio.
I també tenies quants anys?
Pues 12 anys.
12 anys encara, imagina't.
Venies el 74, vaig començar el 87.
Hagués sigut en una televisió, hagués sortit a la tele amb la paraula exacta i els gestos que devies fer. Però aquí la ràdio...
Aquest va ser el primer programa de ràdio que vaig fer.
Però sort que t'escoltava algú. Et van posar una mica en drecera, també.
Sí.
Perquè no se t'escapessin les coses, sapiguessis com funciona tot el món de la ràdio.
A veure, avui en dia també el programa aquest, l'APM, no? Que surt, doncs,
sí,
periodistes professionals...
Dient coses.
Dient coses quan tenen el micro engegant, no? Doncs a mi em va passar amb 12 anys i sense voler, clar.
Bueno, va ser una experiència.
Sí, sí.
De tot se n'aprèn alguna
cosa. També... Perquè una cosa... Aquesta llumeta que tenim aquí dalt, vermella, que t'indica que el micro està obert, abans no hi era, això.
No hi era.
Clar.
Ah.
I jugàvem una mica amb desavantatge, eh?
Sí, però també, com en aquest cas jo, es pot dir que no la miro mai.
Bueno, vale. Però hi és, eh? Abans hi no és. Hi era, abans.
I jo, doncs, no però la miro mai, perquè sempre miro cap a baix o cap endavant, aviam què m'està dient el tècnic.
Sí, sí, sí.
Si entro o no entro, però bueno.
Doncs pues bueno, primer programa amb aquesta anècdota.
És curiós, curiós. Amb 12 anys la que vas liar. Però bueno, continuem. Aviam, també, per el que sabem tots i deu saber la gent, els concursos també van ser una de les teves especialitats.
Bueno, en vaig fer diversos, sí.
I en tinguen aquí uns quants i et preguntaré amb quin d'ells et quedaries. Tenim amb Unipremis, que es va fer de l'any 93 a l'any 94, de la xarxa a la paella, que es va fer en acabar un, vas començar l'altre, l'any 94, també tenim Encerta i Sopa, que és una mica més antic, aquí m'he saltat l'ordre,
sí.
I pel Broc Gros, que també es va fer l'any 90. O sigui, representa que vas començar amb Encerta i Sopa i pel Broc Gros, i després vas passant als altres. Em sembla que no me'n falta cap, però, bueno, explica'm una mica amb quina et quedaries d'ells i quina mecànica portaven.
Aviam, jo em quedaria amb el pel Broc Gros.
Per què?
Després ho explicaré per què. Aviam, l'Encerta i Sopa... doncs era un programa, un concurs que feia el Josmi i Roger, i després doncs també em vaig fer algun jo, no?, d'aquests concursos. La mecànica d'aquest concurs era doncs que nosaltres dèiem una recepta, uns ingredients d'una recepta de cuina, i llavors explicàvem la recepta, no? Però, per exemple, dèiem 6 ingredients i a la recepta en feien servir 5. Llavors hi havia un que no el dèiem, no? La gent havia de captar quin era l'ingredient que no havíem utilitzat.
Molt
per
bé.
Fer doncs, aquell plat. No?
Es tenia que estar al tanto.
Estar una mica en l'hora.
Sí.
No? I llavors la gent trucava i el que ho encertava guanyava un sopar al restaurant L'Orobe.
Ah, L'Orobe.
L'Orobe, que L'Orobe. Estava doncs,
a la carretera
de Mora,
sí.
De Falseta Mora.
Molt bé.
Està tancat fa uns anys, no?
I tant.
Pues hi havia un sopar per al restaurant L'Orobe. El de la xarxa La Paella... Era un concurs que patrocinava la peixateria del Pont, en el que es preguntaven diverses coses sobre la peixateria, no? Quantes balances hi ha, a quin preu va la gamba...
Era una cosa que es tenia que anar per allà per saber el que...
Quants congeladors hi havia, sí.
Molt bé.
Llavors, qui ho acertava s'emportava un premi, no em facis dir si era de 500 pessetes, clar, estem parlant de pessetes, eh?
Me parles d'uns quants anys atràs.
Eren 500 pessetes o 1.000 pessetes, no ho sé, no?
Però si érem compra...
Però en compra.
Imagina't, sí, sí. 500 pessetes, posem el cas. L'any 94. Estem parlant de l'any 94, sí, podies sí. comprar bastanta sardineta per sopar.
Sí, sí.
Ara potser no, amb 500 pessetes, que són 3 euros, però...
I et deia que em quedava amb el pel broc gros, no?
Uh-huh.
Per què? Doncs perquè, aviam, pel broc gros era el programa que va néixer copiat una mica del famós programa televisiu El Precio Justo.
Molt bé.
Que suposo que
sí, tothom,
més que menys l'ha vist.
Tothom
no?
l'ha vist.
Llavors, era un concurs patrocinat per la Ferreteria Martí,
uh-huh.
que estava aquí a la plaça Quartera, però no estava on està ara, sinó damunt de la caixa de pensions. I jo anava a la Ferreteria Martí i ells em deien el preu de 10 articles que venien allí, a la ferreteria.
Molt bé.
Nosaltres dèiem els 10 articles i la gent havia de trucar dient el preu total dels 10 articles.
D'acord.
I qui s'aproximava més al preu sense passar-se era qui guanyava el concurs, val? De premis teníem 3 premis a escollir cada setmana.
Uh-huh.
Però eren premis valorats, no sé si amb 5 o amb 10.000 pessetes, amb 5.000 pessetes diria jo. Un taladro, una taula, una
ja
planxa.
Era un bon premi.
Vull dir, era un bon premi, no?
Uh-huh.
Llavors, per què em quedo amb aquest concurs, no? Doncs perquè el Josep Ortí, que el tinc aquí ara mateix, es tornava boig. Vull dir, es tornava boig amb els telèfons. Perquè hi va haver un programa, i mira que abans la ràdio no s'escoltava lo lluny que s'escolta ara.
No? Heu augmentat molt la capacitat amb els anys.
No sé,
es
sentia a Marçà, no sé si arribàvem a Capçanes o no, però, bueno, la zona de cobertura era molt poca, no?
Era molt local, abans.
Doncs imagina't que vam tindre 60 trucades, em sembla que és el programa que aquí a Ràdio Falset ha trucat més gent, en una hora. O sigui, a trucada per minut.
No donava l'abast amb el telèfon, ja ho veiem.
La taula que teníem, el mesclador, bueno, la taula de so que teníem als altres estudis, tenia, quan sonava el telèfon, s'assenyava llum verda, no? I teníem 2 entrades de telèfon, teníem 2 línies com ara, doncs pues no parava jo. O sigui, s'ensenyava llum verda, el Josep el pobre havia d'estar posant-me la música, engegant el micro, atenent les trucades, passant-me la trucada, penjava un, obria un altre, vull dir, bueno, va ser, allò sí que va ser...
Per tu fabulós, però per ell cansat. Bueno,
per mi fabulós, vull dir...
Per ell cansat i esgotador.
60 trucades en una hora, estem parlant de 60 trucades en una hora, vull dir, Déu-n'hi-do. I llavors m'agradaria dir que, bueno, aquest concurs... A l'hora de buscar el nom, pel broc gros, el nom aquest el va trobar l'Agustí Massip. Es van reunir, com li podem dir, no sé, i l'Agustí va dir, doncs pel broc gros, no? Mm-hmm. El broc, el del porró,
sí, del
no?
Porró.
El forat gros, no? Podem dir, tirem la casa per la finestra, no? El broc gros. Doncs pel broc gros. I aquest, doncs, va ser el concurs que més em va marcar a mi.
Déu-n'hi-do, per això.
I dels concursos aquests, bueno, vull, així com a anècdota, l'últim concurs que s'ha fet aquí a la ràdio ha sigut de Carrefour.
De Carrefour, sí, i la Montse, el patrocinador era el
Carrefour.
El Carrefour.
I la Montse Rofe, si no ho dic, això em pela, perquè ja m'ha dit, quan paguis el curs es parla del Carrefour, perquè a més, el Carrefour aquest va guanyar un Gregoriet, que mm-hmm. són els premis aquests que s'entreguen...
Sí, de Ràdio Falset.
De Ràdio Falset.
Molt bé.
I és que resulta que el Pal Broc Gros també va tindre un Gregoriet l'any 1991, el programa més popular.
Mhm.
La popularitat, clar. Suposo que aquí dia va marcar molt, no?
Aquestes 60 trucades en una hora...
Van fer que l'any 91 doncs, em donguessin el Gregoriet a programa més popular.
Potser és una cosa que ningú es podia haver esperat mai.
Doncs pues no.
Perquè en un,
no
nivell, en un nivell que diem local, en una època pues, que sí, la gent t'escoltava, però no era una emissió que allargava massa, 60 persones que truquessin...
60 trucades.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Aquests concursos veia que estàveu bastant entretinguts.
Funcionava.
No?
A part, bueno, sí. Vull agrair també a la Ferreteria Martí, no? Que bueno, els premis eren...
Eren bons.
Eren de categoria, clar.
Eren bons. En aquella època, regalar premis de 5.000 pessetes, si fa un moment parlàvem de premis de 500 pessetes, imagina't.
Uh-huh.
Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, durant tots aquests anys, en els espais que has anat fent, quins companys de viatge has tingut?
Pues,
no sé, una mica
sí,
per...
Aviam. No, el de la xarxa a la paella, per exemple, vaig fer amb la Montsant Aleu.
Uh-huh.
L'encert de xopa vaig començar a fer una mica amb el Josmi Roger.
Vas començar a fer-lo una mica?
Sí, bueno, feia ell, llavors els dos, i bueno...
D'acord. No,
abans a la ràdio pujaves i faltava gent, i venga, va, jo t'ajudo.
Molt bé, anaves entrant i sortint del programa sense
estar-hi. Hi havia espais musicals que ara doncs, tires d'ordenador i fiques cançons, i no, abans hi havia un espai que ningú feia res... tu agafaves els discos i començaves a ficar música i a presentar cançons.
Bueno, una manera d'anar omplint i anar treballant per,
ja
la,
sí, sí,
per la ràdio, perquè anés avançant, escoltem. Mm. Molt bé, molt bé. Quins més? Alguna persona més?
I bueno, els tècnics que em van ajudar, no? Josep i bueno, diversos tècnics que t'ajuden a fer doncs, el concurs.
Els tècnics són els que pateixen?
Sí.
Sí, sí. Perquè si no entres, si entres, que si no em veu, que si el temps, que si això...
Sí, 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 sí.
Són els que fan patir sempre a la gent. Bé, 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 bé. Bueno, bueno, doncs Déu-n'hi-do si has tingut també companys de viatge. També ens recordem que, a part d'haver fet els concursos, vas participar també en el mític Fora de Joc. Què en recordes d'aquest mític Fora de Joc?
El Fora de Joc el vaig fer de l'any 90 al 94, van ser 4 anys de Fora de Joc. Era un programa doncs, esportiu que es feia els diumenges a la nit, a les 9 de la nit, i llavors el presentàvem el Jordi Perelló i jo, no? Amb la col·laboració doncs, de l'Ezequiel Soldevila, el Ventura Pérez, l'Àlex Capafons, i teníem els tècnics el David Cortés i el Jordi Margalef, no?
Uh-huh.
Llavors teníem, per parlar de futbol, teníem un corresponsal a cada poble. Teníem a Cabassers el Joan Lletja, al Marroig l'Àngel Vives, al Molà el Jaume Anguera, a Marçal Ramon Pellejà i no recordo com es deia el de Cornudella. Cornudella va ser ja cap als finals que també vam tindre
tots aficionats al futbol a veure
sí,
el partit
sí,
que tocava
aficionats de la Junta bueno.
Molt bé.
Llavors, doncs, bueno, cada setmana teníem la crònica del partit de futbol de les poblacions de la comarca del Priorat, no? I la d'aquí a Falset, per exemple, feia el Ventura Pérez, no? Feia la crònica del Falset Esportiu. Llavors parlàvem de futbol, de bàsquet, d'esports doncs, escolars, de bueno, qualsevol activitat esportiva
tota mena d'esport que hi havia a la comarca.
Sí. Uh-huh. I al final de temporada fèiem un programa especial on entregàvem trofeus al màxim col·legiador de la categoria, al màxim assistent de bàsquet, no sé,
molt
hi havia diversos trofeus pels esportistes que participaven d'aquests esports de la comarca, no? I fèiem, doncs això, un programa de final de temporada on s'entregaven aquests trofeus i, a part, reuníem els estudis de la ràdio, dels antics estudis, reuníem els presidents de futbol dels clubs, els corresponsals, més nosaltres, vull dir que jo patia perquè aquella casa, dic això...
S'enfonsarà.
Era una casa vella que dic això caurà, perquè igual érem 14 o 15 en un estudi pues, gran, no sé si devia ser com aquest, més o menys. Més o menys devia ser com aquest, o una mica més petit.
Pues imagina't, 14 o 15 persones...
I clar, els presidents de cada club, els corresponsals, el Jordi uh-huh. i jo, clar, érem molta gent, no? I bueno, fem una mica de berenar i...
Molt bé.
I anant parlant de lo que havia estat la temporada, no? Això de berenar era ja però cada diumenge, eh? Vull dir, cada diumenge passàvem pel casal de l'avi, que estava baix, i portava el sí. Josep Montaner. Josep, venga, prepara'ns 4 entrepans per pujar del programa. I cada diumenge pujàvem els entrepans, les olives, la Coca-Cola...
O sigui, que el feu a gust,
sí,
el programa.
Sí,
el feu
com el que avui va al cine per dir alguna cosa, passar uh-huh. la tarda, i nosaltres anem a passar la tarda, primer anàvem al futbol, a voler fer el set, i després pujàvem cap a la ràdio i fer el programa.
Molt bé.
Berenar a sopar...
Sí,
i fèiem el programa.
A l'hora que el fèieu no era...
Llavors, clar,
no
programa,
era de manar, sinó de sopar.
Sí, sí. Avui en dia, per aconseguir resultats de futbol i tot això, és molt pràctic, no? Tu obris internet i tens els resultats al moment, no?
Uh-huh.
Clar, nosaltres en aquell moment havíem de trucar a Diari Tarragona, al Diari El Punt, el senyor Sancho Camps i el senyor Escolà, ens passaven els resultats que tenien. Llavors trucàvem a Radio Mora, també es deien resultats. El bàsquet trucàvem a la Federació de Bàsquet. I, per exemple, si el Canvirus Torreforta no el tenies, doncs de 0-3 i no passava res, no? Vull dir, igual te queda algun resultat que no acabes de captar, no? Bé, no passava res.
No passava res perquè tampoc era una cosa important en la vostra comarca, no?
Sí, sí.
Era més els equips d'aquí a la zona que no els altres.
En aquest programa, si em disculpes,
sí.
En aquest programa hi va haver diverses anècdotes, no? Una va ser que el Jordi Perelló al camp del Marçà doncs va estar vetat, no? L'any 92 no el deixaven entrar, no?
Uh-huh.
Perquè ha vingut un partit de futbol Falset-Marçà, aquí Falset, i un jugador, el Nieto, em sembla que era, va fer alguna entrada forta i el Perelló va dir que s'havia sigut de jutjat de guàrdia, que si eren un batalló militar al Marçà, bueno, es ficava amb el kit de Marçà. I llavors, al partit de tornada, a la pissarra de preus, al camp del Marçà, hi havia... socis, 300 pessetes, no socis, 500, el Perelló no entra. Això estava posat a la pissarra del camp de futbol del Marçà.
O sigui que no podia entrar de cap manera.
Com els de Punto Pelota al camp del Barça, no? Que no poden entrar, pues el mateix, no? Llavors, els corresponsals que teníem, doncs, jo què sé, per exemple, el Joan Lletja, de Cabassers, cada partit ens deia que el Cabassers havia fet dos postes i un larguero. Cada setmana. El Cabassers ha fet dos postes i un larguero. Al final dius, bueno, és veritat o no? Però bueno, no?
Sempre... No hi havia moviola, no hi havia càmeres.
Sempre dius els dos postes aquests i el larguero, no?, que estava per allí, no? I després el Joan Lletja també ens explica una vegada, doncs, que l'àrbitre, havien tingut que custodiar l'àrbitre fins a la Vilella Baixa perquè li volien pegar, no sé què. Vull dir, ens va explicar una vegada que al camp de l'Hospitalet havien fet un berenar amb xoriço, amb pernil, i bueno, aquell home s'embolicava sol, no? I bueno, doncs, bueno, doncs era una manera de fer les cròniques així més locals, no? Un dels moments de la ràdio també que recordo és que estàvem als estudis de la ràdio a punt de començar el programa i el Josep Maria Cortés, que era el director de l'època, vam tindre una enganxada i, bueno, i es va quedar parida a la ràdio i nosaltres vam començar el programa com si res.
Una enganxada personal amb tu?
Sí, bueno,
o amb els dos?
No, jo em sembla que tenia una discussió amb ell, uh-huh. Però bueno, en cap vam començar el programa i a l'emetre aquest programa, bueno, nosaltres fèiem el programa i l'endemà el Jordi, un oient d'aquí Falset, li va dir: escolta, Jordi, ahir el programa no el vau fer ahir? I diu: com que no? Diu: si nosaltres estàvem a la ràdio. I es veu que de l'enrabiada que va fer el director ens va apagar l'emissora. I el programa el fèiem, però no s'emetia.
I, bueno. Us va fer estar aquí fent el programa sense que el sentís ningú.
I hi ha una última anècdota del programa aquest del Fora de Joc. Nosaltres aconseguíem acreditacions per anar al camp de l'Espanyol o al camp del Barça, no? Ens mm-hmm. acreditàvem com a Ràdio Falset i ens deixaven anar al camp del Barça. Vam aconseguir anar un dia, per exemple.
Déu-n'hi-do, un dia.
I al camp del Barça, quan hi vam anar el Jordi Perelló, el Néstor Buil, jo i el Jimmy Llorenç, no? I el Jimmy, el Santi Capellera, el germà del Pere Capellera, que porta el cafè d'aquí Falset, uh-huh. Ell era periodista d'una ràdio, emissora de ràdio, i ell era assidu en el camp del Barça, no? I ens va dir que havíem d'anar mudats al camp del Barça.
Mudats?
Mudats, i tots amb l'americana, que per allà era una bola, saps? Però bueno, tots amb l'americana al camp del Barça. I recordo del camp del Barça que a la mitja part me'n vaig anar cap a la zona de transmissió de Catalunya Ràdio, que el Joaquim Maria Puyal sí. Feia els programes, i vaig preguntar pel Joaquim Maria Puyal. Dic: el Joaquim Maria Puyal? I em va dir: soc jo. Dic: no, no, dic busco el Puyal. Diu: que soc jo. Llavors amb la veu dic: hosti, sí que ho és, no? I s'havia de la barba. Llavors jo, clar, l'havia reconegut, jo l'havia vist sempre amb barba, en aquell home,
però
tenia barba, i em va fer una entrevista en directe per Catalunya Ràdio, a la mitja part, perquè havíem anat a radiar el partit, tal.
Imagina't, veus?
I em va fer una entrevista.
No el coneixies i encara tot així? Després de dos cops de dir-te que era ell, encara et va fer l'entrevista.
Pues sí. Pues
Déu-n'hi-do. Et vas fer famós, doncs, eh?
No es deia enfadar gaire.
No tothom l'entrevista a Catalunya Ràdio.
Doncs pues mira, allí vam sortir.
Molt bé, molt bé, molt bé. Ara escoltarem una mica de... un petit tall de publicitat. Aviam, què en penses?
Vols anunciar-te per Ràdio Falset i no saps com fer-ho? És molt fàcil. Només cal que truquis de dilluns a divendres al contestador automàtic de la ràdio 83-0044 i ens donis el teu número de telèfon i nom. No has de fer res més. Nosaltres ens n'encarregarem de tot. Si vols donar-te a conèixer, no ho dubtis més. 83-0044. Ho sentirà molta gent.
Veus? És com dir la veu de la ràdio. No t'havies escoltat feia temps o què?
Sí, no,
feies però... una cara... Aviam,
feia
quin
temps,
any
feia
vaig fer
temps.
Això.
És que he gravat molts anuncis.
Perquè pensa una cosa. Això són anuncis de la publicitat, però com tu deies, avui és en aquest estudi estàs per... representa primera vegada fent algo amb un directe, amb un micro davant, perquè tu ho havies fet en els altres estudis.
En aquest estudi havia pujat, clar, evidentment havia pujat a la ràdio per altres temes, però parlar no. És la primera vegada que parlo amb aquests
estudis. Llavors, esclar, què et puc preguntar aquí? Què en recordes dels antics estudis?
Dels antics estudis...
I dels nous, perquè ara tindràs que fer una comparativa, encara que aviam, totes són bones.
Clar, aviam, els antics estudis... Va ser molt emocionant anar a aquests estudis, perquè jo ja venia d'uns altres primers estudis.
Ah, del famós balcó.
Clar, de casa del Josep, no? Allò era... El de casa del Josep era una habitació on locutori i control estava a la mateixa sala. Llavors, clar, sí, sí, ens feia molta il·lusió anar al nou local, perquè hi havia la que es diu la Peixera, no? I, hòstia, ens feia una il·lusió, però... Oh, que bé, mira, que estan ficant el Camilo, estan ficant el vidre ja, i el marc de la Peixera i
era
tal,
com a
no?
Més professional, això, ja.
I insonoritzant, amb les... Clar, aquí ara hi ha unes plaques maquíssimes, no? Però allí ficàvem oueres, no? Les oueres.
Les famoses oueres, no? Sí.
Ficàvem allí amb uns gistons i ens feia il·lusió anar en aquella ràdio. Clar, si mires els estudis d'ara, clar, no? L'evolució ens ha sigut a positiu, no? Dels estudis de la plaça de la Quartera 7, quan ficàvem les oueres, no sé si algú dels que hi ha per aquí a la ràdio, que n'hi ha que porten temps també, estaven un dia que estaven ficant les oueres amb la cola, i el Sergi Llop estava dalt ajudant-nos, i jugant amb un encenedor...
Assenteixen amb el cap,
Se li va encendre el pinzell. I no se li va ocórrer res més que apagar el dins del pot de la cola. I llavors, hòstia, es va encendre aquell pot, i que quasi no estrenem els estudis, perquè dic, ui, això...
Sí, perquè abans de començar ja els hi foteu foc.
Doncs sí, la deuta és aquesta, no?
Suposo els 25 anys fotre foc a l'estudi potser farà una cosa memorable, però així només començar no.
I dels estudis, doncs això, no? Vull dir, l'evolució que hi ha hagut d'un a l'altre, no? I amb aquest, doncs, bueno, per sort, m'heu convidat avui i ja els he pogut estrenar.
Aquí veus que no hi ha una peixera, sinó dos.
No, aquí n'hi ha dos, sí.
Aquí encara és més...
Tope d'ordenadors, mare de Déu.
Sí, tot molta tecnologia, cosa que abans anàveu amb una espardenya i una sabatilla.
No canviant ni res, això.
Molt bé, continuem.
I a part l'aire condicionat, que a l'estiu va molt bé, perquè abans, quan baixava algú pel carrer dels Arts a l'estiu, clar, el problema és fer amb la finestra oberta.
Perquè si no...
Perquè ja sentia més el motocultor del veí que tu quan parlaves.
Bueno, però... quedava com més de casa, no? Quedava com sí, més sí, així de casolà. Bé, com anàvem dient al començament, tu sempre, ja fa anys, vas ser l'home de la publicitat, a Ràdio Falset, hem escoltat anuncis teus. Quan i com comences a vendre la publicitat a la ràdio?
La publicitat potser l'agafo fa uns 20 anys. La portava el Joaquín Ruiz, no sé si es va cansar o estava cremat i tal, i després va haver una temporada que no es feia publicitat, diguéssim, ningú anava a contractar publicitat, i llavors vaig començar jo. I des d'allí, doncs fins ara. Potser vaig parar entremig un any o per ahí, però ho vaig tornar a agafar i fins al moment buscant publicitat.
Sí, no, encara em recorda la primera vegada que vas venir a tocar la meva porta.
I què et sembla? Bon venedor, no?
Es va presentar una persona que era de Ràdio Falset que si volia fer publicitat. Me'n recordo molt bé de tu, i que molt insistent, molt allò, parlant clar, i me'n recordo, bé, vinga, posem-s'hi, què farem? Però jo no sé què dir. I tu què faries? Va, jo et dono l'idea i tu em fas l'anunci. I trobo que vau muntar un anunci la mar de guapet en aquella època, i a partir d'aquí vam començar una trajectòria que ens vam veient cada temporada, aviam si renovava o no renovava, sí. Perquè això sí, no paraves de vindre cada any, tu cada any, com un clau... Venies cap allà, renovem, vinga, i sempre em convencies. I després, mira, vaig acabar també col·laborant aquí, a Ràdio Falset, gràcies, potser, primer, a tindre el tracte amb tu, que es pot dir que és una bona manera de començar, no? Una sí, sí. Persona a la ràdio i després coneixent altra gent. Molt bé, molt bé.
L'Agustí Massip, per exemple, recordo això que dic gràcies a tu, l'Agustí Massip era el meu professor del col·legi. I l'Agustí Massip, quan va entrar aquí a la ràdio, doncs una mica, crec jo, que també doncs, va ser una mica per mi, que també es va animar una mica a fer ràdio, no?
Ah, un porta l'altre.
Àlex, com va la ràdio, tal, parlant de la ràdio, va entrar, doncs, també.
Molt bé.
Aquí a la ràdio, no?
D'alguna manera hi tens que passar o t'hi tenen que portar, a menys que ja ho portis dins i dius, jo vull entrar a fer el programa de ràdio, però ho trobo molt bé, sempre porta algú la gent. Bé, ara farem una miqueta també de detall per posar una mica de publicitat, donar una mica de descans a l'Àlex, perquè em sembla que no l'estem matxacant, però... Déu-n'hi-do, està suant, està suant.
1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier...
Divendres nit, dissabte nit i diumenge tarda...
Gute Nacht, 1, 2, Polizei...
Disco La Factoria, de Mora d'Ebre.
6, Alte Gek, 7,
Disco La Factoria...
3, 4, Grenadier...
Disco La Factoria, amb més marxa que mai. Disco La Factoria, el punt clau de Mora d'Ebre.
Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gek, 7, 8, Gute Nacht.
Bueno, una mica de publicitat, perdona, un repàs.
Bueno.
I ens estan dient, com ja ho hem sentit altres vegades a la ràdio fa un rato, que anem malament de temps. Ens estem encantant tots aquí, però tots estem tan a gust que escoltem. Al començament també feies els anuncis, tu.
Doncs sí.
T'agradava fer anuncis?
Em trobava, doncs, a vegades sol, no? Vull dir, havia de buscar el text, vale? El text de l'anunci, llavors pujava a la ràdio, jo mateix me'l redactava una mica i me'l gravava, no? Llavors, bueno, hi havia també vegades, doncs, que necessitaves un cop de mà, no? I també perquè no fos sempre el mateix, no? I, doncs, el Josep Ortí o...
Altres veus, sí, altres idiomes...
Buscaves, doncs, varia gent, doncs, que pogués gravar la publicitat, més que també per això, no? Perquè no sempre sortissis tu, no? Abans la buscava la publicitat i també en gravava, i ara, doncs, no? Ara...
Només la busques i
la
ja
busco,
la grava
li passo
altra
Albert,
gent.
Doncs, perquè normalment és ell el que grava els anuncis.
Molt bé.
I, bueno, ella mateixa els grava, llavors el passem al client, si li agrada, doncs, endavant, i
si no
el modifiquem, fins que el client estigui content, li agradi.
D'acord. Ara, aquí darrerament, parlarem una mica també de com sorgeix la campanya de les Nadales. Què em pots dir?
La campanya de les Nadales surt l'any 92, també. Estem parlant de fa 20 anys.
Molts anys.
Surt per recaudar una mica de diners, no? I clar, necessitem més diners i vam dir, podem fer una campanya de Nadal. Hi ha gent que ven loteria per Nadal, associacions o que sigui, doncs nosaltres anem a oferir un servei de felicitacions de Nadales, no? Llavors, el problema que va... Bueno, el problema, vull dir, el que va passar és que les Nadales s'emetien com igual que ara per una altra freqüència alternativa a Ràdio Falset.
No per la mateixa, molt bé.
Llavors, a l'emissora que emetíem les Nadales no arribava a cobrir ni tot el territori de Falset, diguéssim. Arribava només a mig poble. Clar, llavors, què van fer? Van parlar amb l'Ajuntament a veure si podien sortir pels altaveus del poble.
Molt,
ens van dir que
sí.
Va sortir pels altaveus del poble, vam fer una mica d'ambient de Nadal i des de llavors, doncs, bueno...
Clar, perquè pel carrer s'estava sentint tota l'estona,
les Nadales, a la felicitació dels comerços que col·laboren amb la campanya Viu el Nadal. Llavors, bueno, fins al dia d'avui, avui encara es fa. Vull dir, enguany també vaig fer jo el tema aquest dels Nadales. Els comerciants ja quan em veuen per Nadal diuen, jo, ja ve l'Àlex a demanar diners.
Normal.
Però bueno, és una col·laboració del comerç, doncs, que fa una vegada a l'any, els que no fan publicitat, per exemple,
una mica d'esforç.
Una aportació a la ràdio,
una mica d'esforç.
Amb un preu mòdic que fa, doncs, diversos anys que no es toca, no? Vull dir... I bueno, i no, contents, vull dir, col·labora gent.
Molt bé, ha funcionat durant 20 anys, té que funcionar durant 20 anys més, almenys.
Sí, bueno, no ho sé, potser és el moment de fer alguna innovació o alguna cosa, no? Perquè
això...
no, al final les coses ja... Però bueno, no ho sé, direm...
Però el que funciona, funciona.
Ho anirem pensant, a veure si ho toquem o no.
Bé, ja per acabar la teva entrevista, com veus el futur de l'emissora Ràdio Falset?
El futur de la ràdio, el veig... que la clau està en que entri gent nova, no? Jo aquí veig gent molt jove, que fa de tècnic i tal, no? Vull dir, el futur de la ràdio és la gent jove. La gent jove o de totes les edats, no?
Molt bé.
Però, bueno, vull dir, clar, però si no entren... que et fas ja gran i t'ho deixes i algú t'ha de reemplaçar, no?
Aviam. També et canses una mica, necessites algú que et vagi renovant...
Clar, o pares una temporada.
Molt bé.
No és que et canses tot, sinó que necessites uns anys per parar, encara et potser tornes, no? Però el bonic és que hi hagi gent constantment per suplir.
Sang nova, noves idees, no fer com molts que no marxen dels carros i s'acaben les coses malament perquè, clar, no han deixat entrar pas a sang nova i tu el que estàs dient aquí és que el jovent és el futur.
I els diners també són importants, evidentment, no? Per això estem amb
sí, perquè estem en crisi,
no?
Com...
Bueno, afecta la publicitat com afecta la publicitat de tots els mitjans de comunicació, no?
Exacte.
I sí, ha baixat, és veritat, però hi ha molts clients nous que s'han interessat per fer publicitat a Ràdio Falset. Perquè, aviam, és una de les emissores, doncs, que per la zona, estem en una zona que hi ha emissores de ràdio, que no arriben moltes emissores de ràdio. Vas a Barcelona, 150.000 emissores de ràdio.
Sí.
Aquí moltes no arriben. Llavors, la que se sent bé, passes un bon dia i tal, és Ràdio Falset, no?
Exacte.
Com que s'escolta molt, doncs hi ha gent...
Sí, perquè des del meu poble la sento.
Veus? Imagina't.
La torre se sent, a vegades no, tenim problemes,
sí,
però...
Sí, la Ribera...
Molt bé, i quan baixes cap a Reus amb el cotxe també... Fins que quasi bé no arribes a Reus, la vas sentint perfectament, vull dir, tenim una amplitud d'onda que a la gent també els interessa. En èpoques de crisi també interessa.
Tenim clients nous, tenim bastants clients nous.
I clar, tu, darrere d'ells.
Sí.
Darrere d'ells. Mentre et tinguin a tu, si pots ensenyar algú...
Tampoc em faig molt pesat, eh?
No?
No, perquè tampoc... La ràdio tampoc ha apostat per tindre... per convertir-se en Telecinco, Antena 3, per col·locar allí publicitat a Manta i que la gent s'encansi de la ràdio, no?
Llavors,
bueno, no hem tenit publicitat, però la justa necessària.
Ens diu que tallem, ens estan dient
l'anècdota de les cintes de vídeo.
Uns gestos que, escolta, m'escremarà.
De les cintes de vídeo. Quan va començar la ràdio Falset a emetre les 24 hores del dia, l'Eduard Chicharro, el Manuel Ruiz i jo ens vam encarregar, vam comprar uns vídeos que convertien les cintes de 4 hores en 8 hores, no? Llavors fèiem gravacions amb una antena parabòlica, captàvem canals alemanys i estrangers, i la música que ficàvem allí la gravàvem en cintes de vídeo nosaltres. Quan ficàvem publicitat, tallàvem. Quan treien la publicitat, enganxàvem la cançó que ficàvem, no? Llavors fèiem cintes de vídeo de 8 hores de duració. Llavors què fèiem? Doncs el senyor Vicenç Cortés, a les 8 del matí, pujava a la ràdio, ficava una cinta de vídeo que durava 8 hores. A les 4 de la tarda venia, treia una cinta i ficava una altra. A les 12 de la nit feia el mateix.
Cada 8 hores?
Teníem 24 hores d'emissió diària.
Molt bé. Ostres, imagina't emitir 24 hores d'aquella època amb cintes de vídeo. No amb cintes de caset, de vídeo.
No, amb cintes de vídeo.
Curiós, una cosa molt curiosa. Doncs bueno, Àlex, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Gràcies per convidar-me.
I ara jo dono pas al pròxim programa. Benvolguts amics, ens tornem a veure. Adéu.
Adéu.
Gràcies.
Bones tardes.
Aquí. Dissabte, a partir de les 11 de la nit, Orfeo Negre. La teva música heavy a Ràdio Falset. Us hi esperem.
Vagui on vagui, vingui a Aldi. Aquí tenim les millors ofertes del mes de juny. Tot a 99.
Dos llaunes d'atún clar, miau, a 99. Quatre pots de pèsols, Fibon, a 99. Tres paquets, Maria, deliciosa solsona, a 99. Una llauna de mejillons, miau, a 99. Una llauna d'olives, la espanyola, a 99. 3 paquets de pastes Príncipe a 99. 3 paquets de pastes de vainilla Fontana a 99. 3 bosses de pistachos Borges a 99. 2 paquets de salsitxes de Frankfurt Purlon a 99.
Sí, sí, senyora Casa, aquí tenim les millors ofertes. Tot a 99. Ah, no oblidi que també tenim altres ofertes, com 3 unitats d'atún clar, 189. Gior automàtic és un paquet, 499. Queso Babybel, 200 grams, 199. Suavitzant Cuantro, 4 litros, 299. Detergent Colón, 5 kg, 799. Detergent Helena, 5 kg, 699. Inserticida Blom, ràpid, 299. Aquí trenquem els rècords. Això és Aldi. Vagui on vagui, vingui a Aldi. Els millors preus del mes de juny. Tot a 99.
I continuem aquí al 107.6 de la freqüència modulada en aquesta programació especial dels 25 anys de Ràdio Falset. Ens podeu sentir pel 107.6 de la FM, ens podeu sentir per radiofalset.fm i ens podeu veure també a Falset per TV Falset. L'equip tècnic d'aquesta emissora ha muntat tota l'estructura necessària perquè ens pugueu veure també a través de la televisió. Hem escoltat, doncs, publicitat antiga, publicitat d'aquesta emissora, fins i tot un actualment regidor de l'Ajuntament de Falset que feia promoció del seu programa de música heavy. Ara toca, però, el partit de tornada entre l'Armand Pi i el Jordi Perelló. A les 3 i mitja ha estat l'Armand que agafa la iniciativa.
Dos i mitja? 2:40, va, deixem un 2:40.
Sí, no, amb cert retard és el que permet aquesta programació. 2:40, l'Armand Pi tenia la iniciativa i ha entrevistat, ha fet un repàs a la carrera de Jordi Perelló en aquesta emissora. I ara toca el partit de tornada. Jordi Perelló agafa la paraula i repassa la trajectòria de l'Armand Pi en aquesta emissora. Nois, quan vulgueu.
Doncs moltes gràcies, Jordi Soldevila. Ara em venjo, Armand. Ara és la venganza de Don Mendo. La història de l'Armand, Pi per la ràdio va començar molt, molt, molt aviat. En principi, com vas començar tu la ràdio? Com te van portar a la ràdio?
A veure, jo els meus records parlen una mica de l'any que tu has comentat, que has comentat quan en parlàvem abans. És l'any 89. L'any 89 jo havia estudiat químiques, ho vaig deixar, i tenia un temps d'impàs abans de començar la mili. I aleshores va ser que, mira, com que estava molt... tenia aquell període, aquella època d'impàs, doncs, la veritat és que no sé massa bé com, però vaig fer cap a la ràdio. Vaig conèixer gent, suposo, i pujàvem aquí dalt i començàvem a gravar coses. I, doncs, una mica va ser així.
No saps qui et va portar la ràdio? El primer salt, vinga, comença la ràdio. Havies fet mai ràdio, tu? No t'agradava la ràdio?
Home, jo escoltava, una mica com tu has dit, la cadena SER, els... perquè llavors no hi havia altra ràdio, altres possibilitats, els programes d'esportius, bàsicament, el futbol, doncs, perquè sempre m'ha agradat, i l'únic contacte que havia tingut en la ràdio fins aleshores havia sigut aquest, vull dir, no havia tingut res més.
Vas començar un programa anomenat Fil per Randa, l'any 89 al 90, el feies amb la Dolors Rué i l'Agustí Massip i el Xavi Bull, no és així? És el primer
i
programa.
I Jordi Martí.
El Jordi Martí.
Una cosa que he recordat aquest dematí, perquè m'ha fet molta gràcia tornar a sentir la falca d'aquest, el primer programa que vam fer... aquí en aquesta casa.
Quins records tens d'aquest programa de Fil per Randa i què es basava aquest programa?
A veure, era un programa bàsicament de cultura, cultura catalana, doncs fem un apartat de llengua també, un apartat de música en català, una mica en general un programa que es dedicava bàsicament a la llengua i cultura catalana. I bueno, com a anècdota, ja que m'has comentat algun record específic, és primera que ens ho passava molt bé fent-lo, evidentment, com sempre que he fet ràdio en general, perquè suposo que la gent que fa una cosa la fa i més voluntàriament la fa, li agrada fer-la. I una altra cosa que recordo és que va el tercer debut, si no recordo malament, d'aleshores van portar els Pets, ara famosíssims, han fet molts discs, però era això l'any 89 o 90, potser 90, i el portaven al pavelló poliesportiu. I aleshores jo vaig ser l'encarregat d'entrevistar en Lluís Gavaldà. I recordo, doncs, els vestidors del pavelló, i allí sentats els dos i gravant, evidentment, llavors amb un Walkman, que és el que teníem a l'abast, per gravar les entrevistes, i és potser un dels records que tinc. I, doncs, bueno, i doncs, moltes... I vaig una mica amb... la música catalana, doncs, em va començar a agradar, sobretot llavors que començava el tema del rock català, etcètera, etcètera, doncs, una mica arrel de les estones que venies aquí de la ràdio, escoltaves, doncs, els Pets o més endavant el Sang Traït o aquests grups així que es van fer molt coneguts aleshores.
Vas començar, com dèiem, amb el Fil per Randa l'any 89-90 i vas continuar també a l'equip d'informatius d'aquesta Santa Casa, l'informatiu amb el Germán Rull, amb la Mònica i amb el Lluís Rull. Com va ser això d'entrar a informatius?
Sí, bé, mira, home, suposo que tots estàvem aquí i tots fèiem pinya una mica, pues, perquè les coses anessin sortint i, pues, bueno, mira, en un moment donat no em facis dir exactament ni quan va durar ni exactament qui estàvem en cada moment, però suposo que ens anàvem alternant una mica. I tal com han comentat aquest dematí la gent dels informatius, pues, la nostra tasca bàsicament era de recollida de notícies dels diaris de Tarragona, diari El Punt o qualsevol diari que donés alguna informació, pues, sobre el Falset o sobre la comarca. I aleshores, pues, bueno, era simplement una transcripció del que allí deien, perquè evidentment de periodistes els que estàvem allí no en teníem res. I, pues, bueno, fèiem el que bonament podíem, el que bonament sabíem, i doncs, bueno, aleshores doncs, jo era jovenet, però hi havia gent que ho feia amb mi, que encara era més, tenia, era més, era adolescent, no? I llavors doncs, bueno, fèiem el que fèiem tot el possible perquè les coses sortissin el millor que poguéssim en antena.
I evidentment ara no té res que veure, els mitjans digitals, internet, era molt, molt diferent fer informatius abans que ara, no? Els mitjans eren molt, molt precaris.
Home, fèiem, ja us he dit, d'altres, jo no recordo en cap moment que féssim fins i tot, agaféssim el telèfon i entrevistéssim a ningú, cosa que ara és una cosa que es fa pues, habitualment per la ràdio, no? I aleshores no ho fèiem pas, era simplement una transcripció de les notícies. No dic que en algun moment puntual haguéssim fet alguna cosa més, això ja no t'ho puc dir, però jo no recordo, jo recordo que simplement agafàvem les notícies, les llegíem i les passàvem per antena, ja està.
Un any vas fer sols a l'informatiu?
Jo diria que sobre un any, sí.
Recordes alguna notícia en especial fent informatiu?
No tinc cap record present d'aquest pas pels informatius.
Es fes amb el Germán Rull, amb el Lluís i la Mònica, sí, i tu, i de tècnic us feia? O us ho feu vosaltres mateixos?
No, ho feia algú altre, però suposo que l'Albert o algú altre dels que estaven a la ràdio en aquell moment fent de tècnics, però tampoc no et sabria dir exactament.
No recordes, fa molt temps d'això. Sí. I ens han fet vells. Vas continuar amb Barracuda, amb el Joan Borràs, l'any 91, també fa força, força temps, no? Sí. Què era aquest programa anomenat Barracuda?
Aquest programa és un programa que jo crec que no va durar més d'un any, i el que recordo, bàsicament, era que era un programa que intentàvem que fos una mica d'humor. Recollíem pues notícies una mica del jueves o altres edicions que també tinguessin d'aquest caire més humorístic, diguéssim, i les passàvem per antena una mica. I d'aquí sí que recordo una anècdota que una mica lligaria una mica amb el que abans estava explicant del Josep Maria Cortés, de l'Àlex Cazorla, que una vegada pues, també fèiem, nosaltres dins del nostre programa pues, intentàvem fer, a veure, bromes, és a dir, dèiem, regalem una màquina d'escriure, per exemple, i el que regalàvem realment era un bolígraf, però bé, fi al cap, un bolígraf és per escriure, no? Però això, pues, bueno, ens va provocar la repulsa del Galdric, que aleshores era el director, i bueno, una mica, pues, bueno, és un record que tinc. I bueno, i a vegades pues, jugàvem amb que trucades una mica falses de gent que li dèiem truquem-us i realment pues, bueno, ja estava tot una mica preparat. Pues, bueno, una mica venia a ser d'aquest caire el programa que fèiem aleshores.
I per què Barracuda s'anomenava?
No sé, vam triar aquest títol, no em facis dir si el Joan té algun record, no ho sé, però jo no sé per què vam triar aquest títol. El cas és que va sortir Barracuda i així es va quedar.
I així es va sortir. Feies el programa amb el Joan Borràs l'any 91, tan sols un any vas fer aquest
programa. Jo crec que sí, jo crec que aquest programa va durar, sí, una cosa així.
Un altre programa important que vas fer en aquesta casa aquí a Ràdio Falset va ser un programa sobre la nostra població, sobre Falset. Parlem de Falset, el fes amb l'Anton Vidal.
Ben bé no era un programa. Venia a ser, el que aquest matí estàvem comentant dels magazins, un apartat dins del magazín Matí, si no recordo malament. I recordo que anàvem a casa de l'Anton, gravàvem pues, bueno, com bonament podíem allí, en una torre, amb un caset, gravàvem i pues, bueno, ho portàvem aquí per emetre-ho. Jo no sé si alguna vegada també havíem vingut aquí a fer-ho, diguem-ne aquí de la ràdio, però jo el meu record és d'anar directament a casa de l'Anton i gravar-ho allí, gravar l'estoneta que durés, i allò era un espai que sempre pues, ficàvem dins el magazín i pues, parlava d'això, bàsicament de la història de Falset, una mica des dels seus inicis fins a l'actualitat.
Mitja horeta, aquest espai?
No crec que arribés a la mitja hora. Crec que era un espai que no durava més de 10 minuts o un quart cada vegada, i pues, bueno, donava com per fer-ho per capítols, perquè això s'emetia setmanalment. I llavors pues, anaves gravant pues, bueno, i anaves avançant en la història del nostre poble.
Tot això durant un any?
Jo crec que potser un any, potser alguna cosa més, va durar un any o alguna cosa més, potser.
Quins records guardes d'aquest programa? Te vas assabentar de coses de Falset que no les sabies abans del programa, amb l'Anton?
Segurament sí, que va ser... Pues bueno, és una cosa que sempre t'aporta... Totes les coses que fas a la vida sempre t'aporten alguna cosa, sempre, sempre. I aquesta segurament també. Pues va permetre que conegués coses de Falset que d'altra manera no hauria conegut.
Correcte. Vas continuar després amb el Muetzí, amb un musulmà anomenat Said Benkatou. Va ser l'any 93. Muetzí, de què anava tot això?
A veure, aquest programa encara podríem segurament, si busquéssim els arxius, trobar la falca, que era molt graciosa perquè començava amb un avió aterrant, no? Clar, aleshores parlar de gent que venia, en aquest cas del Marroc o d'altres països, doncs, bueno, semblava tot molt llunyà, perquè no hi ha les facilitats que hi ha actualment i no hi ha la immigració que hi ha actualment als nostres pobles. I aleshores el Said, germà del que està al Bar Esport, i doncs, bueno, ell va ser una de les primeres persones que de les primeres persones d'origen marroquí que va estar aquí a Falset. I doncs bé, teníem una bona relació, ens veiem pel carrer, i un bon dia, no sé per què, doncs vam sorgir una mica la idea de posar en marxa un programa que tingués a veure doncs una mica amb la relació, una mica no, més aviat era parlar de la cultura àrab, no? De la cultura que ell coneixia, i parlar una mica de tot el que sabés allà, jo que sé, des del menjar, a parlar de temes de cultura, de l'escola, del tema de les dones, de veure quin tracte tenien, no? És a dir, una mica parlar del seu punt de vista, quin era la seva cultura, bàsicament. I si no recordo malament, la Maite Navarro també el feia amb mi, el fèiem els dos plegats amb l'Ossaïd Benhatú, si no recordo malament. Fins i tot una vegada recordo que ens va convidar a anar a sopar a casa seva, vam anar a menjar un couscous a casa del Said.
Sí. Déu-n'hi-do.
Sí.
Per cert, un petit examen, Muetzi, què vol dir? Ja que vas programar...
Muetzi és la persona que està als minarets als musulmans i crida a la gent a l'oració. I aquesta, i la paraula evidentment ens la va dir el Said, i vam creure convenient que aquest títol pues, ja s'ha deia el que volia ser el programa.
Vas conèixer coses de la cultura àrab que ni desconeixies totalment?
Evidentment, pues, bueno, segur que ja et dic que tota la vida tot t'ajuda i tot t'aporta, i segurament pues, bueno, en aquest cas el Muetzi segurament també.
Vas continuar després amb l'aventura de la vida amb els germans Serra i l'Anna Margalef l'any 94. Tenim un tall d'aquest programa. Fem una mica d'història, anem enrere i posem la falca.
Bé, doncs, com us he dit abans, avui us parlaré una mica del que és la capa d'ozó. En primer lloc, dic que el Sol, juntament amb l'atmosfera, que és la capa de gasos que envolta la Terra, fa possible la vida del nostre planeta. I, evidentment, sense ells, la Terra seria un planeta fosc i glaçat. Gràcies a la llum del Sol, precisament, les plantes poden viure i créixer, els animals no aprofiten l'energia del Sol tan directament, però en depenen, ja que normalment solen alimentar les plantes. Sense plantes no hi hauria animals i sense sol no hi hauria plantes. Per tant,
escoltàvem la Queta Falca del programa que fes a l'Aventura de la Vida amb el germà Serra i l'Anna Margalef. De què anava aquest programa?
Evidentment, era un programa que venia a parlar d'ecologia. Ara està molt, molt de moda tot plegat, pues, una mica pues, perquè entre tots plegats hem de cuidar molt el nostre planeta. Aquí, en aquesta casa, continua el programa El Planeta que fa la Dolors Cellers, que una mica és el precursor. Aquest programa, l'Aventura de la Vida, una mica era el precursor d'aquest programa. Pues ho fèiem aquesta colla que has anomenat, i pues intentàvem apropar pues, tot el món del reciclatge, els problemes amb la capa d'ozó, problemes diversos, diguéssim, que s'havien de mirar de combatre. Una mica, aquella època va començar el Capitán Siam, no sé si recordes,
sí,
el TV3,
sí, tant.
Pues una mica tenia una mica a veure amb tot el que es coien en aquests moments a qüestions d'ecologia.
Un programa també que vas fer l'any 94, va durar un any?
Sí, 94-95 vam fer-lo, i aquest va ser el final de la meva primera etapa a Ràdio Falset, per anomenar-ho d'alguna manera. És a dir, a partir d'aquí, pues, bueno, acabo els meus estudis, em faig infermer, i pues, bueno, començo a treballar, i suposo que tot plegat pues, implica una mica pues, deixar de banda la meva relació amb la ràdio. I pues, bueno, a partir d'aquest any pues, trenco una mica amb la relació que des de l'any 89 havíem estat tenint amb els diversos programes una mica que has estat anomenant, a banda d'alguna especial eleccions i alguna cosa més que sempre quan estàs en aquesta casa pues, acabes fent.
El teu retorn a la ràdio va fer un programa que diu doncs, de la teva professió d'infermer, Fem Salut. És un programa que vas posar a la ràdio una altra vegada amb aquest programa anomenat Fem Salut, no?
Sí, és un programa que, clar, evidentment jo sóc infermer, doncs, bueno, a partir d'aquí doncs, jo vaig anar cuinant al meu cap la idea de que estaria bé doncs, fer un programa de divulgació. En aquesta casa ja se'n van fer el seu dia, ja van estar anomenant avui una mica, el cap de Falset va fer alguna cosa, portada pel Xavier Aragonès en el seu moment, i doncs, bueno, en aquest cas l'any 2003, si no recordo malament, 2003-2004, per allí, doncs, mena sabent-ho que la ràdio està cuinant un programa que es diu La Finestra, i que està format de diferents espais. I jo doncs, em trobo a la Dolors Cellers i li vaig comentar si podia fer un programa de salut. I ella em va dir que, evidentment, doncs, estava obert a que participés qualsevol persona. I en aquest cas doncs, bueno, va ser amb aquesta idea que vaig començar a fer aquest programa, en aquest cas a base de guions que preparava i que anàvem dient per la ràdio la meva dona, la Montse, i jo. Era un programa una mica d'anar passant-nos la pilota i, pues, bueno, i anar fent-ho. Acabant més endavant, pues, vam tindre a la Clàudia i això pues, va fer que deixéssim, ella no pogués continuar en el programa i aleshores pues, vaig fer més un programa tipus entrevistes a diferents especialistes pues, parlant de diferents temes que jo creia d'interès pues, i això ho vaig allargar fins a l'any 2000-2010. I en aquest cas deixem anomenar amb una persona que crec que hem d'anomenar aquí, que és el senyor Joan Pere, que en el seu cas pues, bueno, va morir el seu dia, però que també va fer un programa de salut en aquesta casa. I en aquest cas, ja aprofitant la vinentesa de que tenim el David Serra per aquí, el David Serra, no sé si està per aquí, perquè també és una altra persona que fa un programa de salut en aquest moment. De fet, és l'únic programa de salut que en aquest moment està en antena. Es tracta del Cuida't, i ja que l'hem tingut fent estoneta aquí acompanyant-nos en l'Àlex, doncs jo crec que seria interessant que el David també ens expliqués doncs una mica la seva experiència aquí en aquesta casa.
Doncs ja tenim el David Serra aquí a Part Televisió i Ràdio Falset, que és important avui, eh? Senyor David Serra, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Estava perdut per aquí dins els estudis, jo ara,
doncs
xerrant
amb
un i amb l'altre.
Cuida't, en què es basava aquest programa?
Cuida't.
En què es basa?
Perquè encara es fa. És un genèric, la paraula, però es basa en que la gent entengui la manera més pràctica, casolana, més propera, que els hi costi el menys possible de cuidar-se ells amb la seva salut. O sigui, tant sigui amb problemes musculars dels ossos, com vam fer el primer programa, donant consells perquè agafin herbes o plantes medicinals, que per aquí al voltant en tenim moltes, o donant remeis casolans d'aquells tan antics que potser ja ningú els fa servir. Quan els dic a la ràdio, algú deu pensar, aquest no sé què està dient, però alguna iaia segur que diu que a la seva època els feia.
Tal com diu lo David, jo crec que la nostra feina és divulgar perquè la gent millor tingui autocura,
eh?
És a dir, que sàpigui què fer, perquè a veure, evidentment hi ha circumstàncies que fan que tinguin que anar amb un cap o amb altres professionals, però evidentment hi ha moltes coses que es poden resoldre des de casa i no cal anar enlloc més.
I d'una manera bastant natural, que ja ho sabeu com tothom ho està dient últimament, la gent s'automedica d'aquí, d'allà, prenen els ibuprofenos, les aspirines, el que tinguin a mà, per el que sigui, i sabem que hi ha altres productes naturals que, bé, no t'ho arreglen al moment, però no et faran tan mal.
Mm-hmm. Totalment d'acord. Per cert, la primera vegada que feies la ràdio, tu, aquí a Falset?
Aquí a Falset, sí.
Havies fet un altre mitjà de comunicació?
N'havia fet a Ràdio Mora la Nova.
Correcte.
Però van ser uns programes, allò, curtets, de 2-3 preguntes, i ja estava, anava allà, fèiem una mica d'explicació, trucaven, representa que trucava algú, no, jo no havia atès mai la trucada, però em deien que trucava algú, i ja està, eren programes que duraven res, 6-7 minutets, i prou. I després havia fet el que es diu allà a Ràdio Mora, també, Mora la Nova, estem parlant de Mora la Nova, la tele de Telemasos, els havia fet uns programes també de tele. Però aquí a Ràdio Falset només havia fet publicitat, llavors. I a mica, doncs, bueno, l'Àlex de tant vindre i insistir en la publicitat, doncs al final diu, escolta, no voldries fer algun programa o alguna cosa, parlem-ne, i ja està. I més endavant vaig conèixer, doncs, bueno, a l'Armand, que el tinc en el meu poble cuidant-nos a tots nosaltres, eh? És el que ens vigila si portem totes les vacunes, també, eh? I també ell, el anar-lo veient, ens va, vinga, va, aquesta temporada tornes, no? I mira, i així estem.
I deixa'm dir, anomenar també a la Laia, que en el seu moment la Laia Vilalta va fer un programa també de fisioteràpia,
sí,
si no recordo malament, que va durar un any.
Això també, amb aquest programa em recorda.
En quals programes de que tenen relacions a la salut. I ja per últim...
Sí, gràcies, David, el temps se'ns tira sobre.
Moltes gràcies.
Seguim amb l'Armand, que actualment fa el programa que s'anomena Del Priorat cap al món, amb la seva filla, la Clàudia, des de la temporada 2010-2011, hasta l'actualitat.
Sí, en principi, doncs, bueno, vaig creure convenient que quan portava 7 anys del programa de salut, doncs una mica me n'havia cansat. Actualment s'està passant la majoria d'entrevistes per Radio Flix, ja que jo treballo a la zona aquella, s'està passant per Radio Flix. I ara no ho faig en programes de salut, però bueno, vaig decidir fer un programa que es diu Del Priorat cap al món, que el faig amb la meva filla. La meva filla fa una col·laboració, pues, jo crec que ha de dir un pare d'una filla, no? Però en aquest cas, pues, bueno, estic molt content que la meva filla em pugui donar un cop de mà i pues, bueno, fa una mica les introduccions, els comiats, i una mica pues, parlem amb gent d'aquí de la nostra comarca que està en altres països, i ja sigui per via telefònica, via Skype o qualsevol via que es pugui, doncs una mica ens posem en contacte i parlem durant 20-25 minuts una mica de la seva estada en aquell país on viu actualment.
Fem una mica de memòria i posem tall de veu, diuen que no tenim tall de veu. Doncs molt bé. Per acabar, ja has fet actualment el secretari d'aquí de la Junta de Ràdio Falset, has fet diverses col·laboracions...
Bueno, soc vaig ser secretari una temporada als anys 90 i actualment segueixo sent secretari des de fa aproximadament 4 anys.
Doncs molt bé, hem acabat alarmant aquesta entrevista. M'he venjat o no?
No.
M'he portat bé, eh?
T'has portat
bé. Que consti.
I per cert, has aconseguit el teu somni daurat, perquè aquesta és la frase que et volia dir. Perquè sempre denomenes que si s'aconsegueix o no s'aconsegueix el somni daurat, no sé si ho has aconseguit aquí a la ràdio.
Ara m'has agafat en fora de joc, però bueno, és igual. Marxem amb el tall de veu del programa de l'Armand, del diuen... Del Priorat cap al món, molt bé, no me'l sabia, eh? Ja s'ha provat amb això. Del Priorat cap al món, i continuem amb els altres companys aquí en aquest record de 25 anys d'aquesta Santa Casa, Ràdio Falset.
A partir d'ara, a Ràdio Falset...
Del Priorat cap al món. Estem al Del Priorat cap al món, i avui és el primer programa al qual ens adrecem a l'exterior per tal de poder parlar amb gent de la comarca del Priorat que en un moment o altre pues, van decidir marxar de la nostra vila per anar cap a Falset. Avui concretament estem amb un senyor que es diu Josep Pi i amb la seva senyora, la Mercè Blanco. Ell és natural d'aquí, de la nostra vila, i la Mercè Blanco és de Barcelona. Aleshores, amb ells parlarem una estona sobre el lloc on han anat, sobre els records que tenen de Falset també, i una mica sobre l'actualitat. Primer que res, bon dia, Josep.
Ok.
Bon dia.
Bon dia.
Vostè va néixer a Falset, no?
Com?
Va néixer a Falset.
Sí, jo soc de Falset.
De Falset.
Sí, al carrer Nou.
Al carrer Nou. Vostè té 83 anys en l'actualitat.
No sé quants anys.
Sí, 83 anys. Aleshores...
83. 83 anys, sí.
Si li sembla bé, podríem parlar una mica dels records que té de quan vostè estava a Falset. Perquè fa una colla d'anys.
Els records són molts.
Sí, parli'm una mica d'ell, si li sembla bé.
Bueno, poc he pogut parlar, o sigui que...
Vostè és fill de, perquè ens entenguem, de Cal Esparter, de Falset, no? L'Esparteria.
Sí, de l'Esparteria, però jo era el carrer Nou.
Però vostè és un germà del que tenia l'Esparteria, és a dir, del meu avi.
Perquè jo estava ben néixer al carrer Nou.
Al carrer Nou, molt bé.
Sí, que l'Esparter, que també el pare i la mare, tots els esparters també
sí.
Eren esparters.
Eren el germà del meu avi, exactament.
Bé, bona tarda. Seguim endavant amb aquest programa especial dels 25 anys de Ràdio Falset i bé, dedicarem aquesta propera mitja hora amb una gent que són indispensables, també creiem, al món de la ràdio, que normalment no tenen massa veu i que bé, hem pensat que els hi havíem de dedicar també un espai de mitja hora en aquest cas. I bé, són els tècnics, tenim una representació de diferents tècnics que han estat aquí a la ràdio amb trajectòria llarga. Hem agafat, com diem, representació, n'hi ha molts més, ens en deixem molts. Però bé, també és un programa amb homenatge per tots els que no estan aquí, però que també han fet de tècnics durant aquests 25 anys d'història de la ràdio. Tenim avui aquí a la taula el Vicenç Brull, tècnic de Ràdio Falset durant força anys. Bona tarda, Vicenç.
Hola, bones tardes.
Tenim el Joan Borràs, que va arribar aquí en plena pubertat i que encara
aguanta. Abans.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Tenim el Jordi Borja.
Bona tarda.
El Josep Ortí, que ell que quasi que va néixer a la ràdio ja directament.
Sí, bones.
I el David Cortés, que també va començar ben jove, però bé, ara ja últimament està més apartat.
Molt bé, bones tardes.
I molt bé, amb ells intentarem doncs comentar una mica doncs l'evolució tècnica de la ràdio i bé, què els hi aporta amb ells o què els hi ha aportat ser tècnics aquí a l'emissora. I bé, intentarem fer-ho dinàmic, que intervenim quan vulguem, no cal que esperem que es doni la paraula, ja sabem que són tècnics i que amb ells hi ha d'estar entre cables i jacks i cànons i coses d'aquestes que ells dominen més, però bé, avui intentarem estirar-los una mica la llengua,
sí,
també.
Sí, te puc interrompre ja?
Sí, home, i tant.
Som gent de poca paraula.
Dels tècnics que deies abans, que no estan aquí i tal, jo a mi m'agradaria recordar amb un, que avui aquest matí l'hem vist, tornant del castell,
sí, sí.
Que vaig aprendre bastant d'ell, tot s'ha de dir, i que anava escoltant la ràdio. Era el Jordi Margalef.
Sí. Molts anys aquí a la ràdio.
Que va estar molts anys. I avui t'ho dic ara això, perquè l'he vist pel carrer que anava amb el cotxe escoltant la ràdio. I crec que és just recordar que el Jordi.
Doncs bé, un record també per ell. Vicenç, si et sembla, comencem una miqueta per tu. Explica'ns com vas començar, quins programes vas fer i bé, la teva experiència una mica aquí a la ràdio.
Pues mira, deve ser a principis dels 90. Jo recordo que venia l'Anna Massip, que fa l'informatiu a Graval, i bueno, mira, jo que venia a passar el rato estaves aquí, i llavors hi havia el David de tècnic, i llavors jo sé que bueno, gravava el que és d'informatiu, l'antena agrària, i bueno, allò a poc a poc allò que et vas venint, te vas sentint bé, et vas enganxant, i bueno, i vaig començar a fer un programa lo Trasbarrat, i acabat pues, bueno, fer el Trasbarrat amb l'Agustí i la Natàlia Serra, encara amb l'Agustí i l'Angelina, i encara també bueno, vaig fer l'antena agrària, quan el David ho va deixar que llavors amb lo Jordi, i encara, bueno, més endavant l'últim programa lo Fem Salut amb l'Armand. I no, bé, vull dir, és allò, vinies a passar ratos aquí, tu passaves bé, home, al principi allò que dius, sempre fas alguna pífia, no? Que dius, ostres, ho he gravat, no he gravat, alguna vegada pensava que havia gravat un programa, i allò que ho mires, hòstia, l'he perdut.
Al principi, no només al principi fas pífies, eh?
I bueno, allò, venga, torna a gravar, però bueno, mira, són coses que si vas aprenent, no, una bona experiència.
Doncs molt bé. També tenim un altre exemple del Joan, que va començar aquí a la ràdio, que al final ha acabat dedicant-se professionalment a tot el tema del so. Suposem que la ràdio hi té part de culpa en tot això.
Sí, bastant, bastant. Jo vaig començar aquí amb 12 anys. Recordo que feien el programa de música el diumenge de la tarda, el Jaume Montaner, el Jordi Capafons, tota aquella colla, el Magí Vallevell. I vaig començar a pujar i hi havia el Jaume Montaner feia de tècnica en aquella època i va començar a ensenyar com anava la taula, com anava tot allò, i em va agafar, bueno, de petit sempre els cables m'havien agradat, això sí, però el que és l'entrada a la ràdio va ser gràcies al Jaume Montaner. I bueno, i a partir d'aquí pues, bueno, també s'ha fet l'antena agrària, s'ha fet el Trasbarrat, s'ha fet l'informatiu.
Per allò feia un altre programa que era el de les psicofonies, no me'n recordo.
La Bruixa Bruixot.
Sí, senyor. L'ha
explicat, l'han estat comentant també abans. Tu, Jordi, el més jove de la taula, però també ja portes força anys aquí.
Sí, no sé quants, la veritat. No sé si van començar en 15, 16 anys amb l'Òscar i Lluís Clua, fent un programa de música els tres. Pujàvem els divendres, me'n recordo que veníem, sopàvem, fèiem el programa, llavors anàvem cap a banda, de pressa i corrents, però bueno, anàvem fent, i llavors un dia, crec que era una fira d'Ovi, que estàvem l'Albert Pedrol i era la tertúlia, em va dir, fica't de tècnic, perquè el programa de música sí que fèiem de tècnic els tres, o normalment ho portava l'Òscar, que era en aquell moment, bueno, sempre li agrada també s'ha dedicat a això, i en aquell moment ho feia ell, i a partir d'aquell dia, doncs mira, de la tertúlia aquella de la Fira del Vi vaig començar a fer tertúlies de programes, ni idea quins he fet, bueno, quins he fet i quins no he fet, perquè comences a gravar i en sé, comences a gravar-los tots, però bueno.
Bueno, val a dir que òbviament necessitem tècnic també el programa d'avui, sí, tenim a l'Òscar que pot intervindre quan vulgui també des de dintre per explicar-nos la seva experiència.
Crec que si el Lluís mos escolta per algun lloc també se'n recordarà de les nits passades aquí, que suposo que com tots també aquí hem vingut a passar-nos-ho bé i comencem a passar-nos-ho bé i llavors... No, arranques, bueno, comences a agafar unes altres responsabilitats, que és la feina de tècnic, que és molt responsabilitat, però bueno, a vegades, bueno, no riguis, Joan. Però bueno, mira, així anar fent, i encara continuem, i esperem aguantar uns quants temps, encara que ve molta gent jove que també està força bé.
I està bé, ja.
Va bé que vagi entrant
sí,
cantera.
Sí, sí, són els que mos han de jubilar.
Bé, aprofitem per recordar que suposo que heu anat fent durant el dia que teniu els estudis de Ràdio Falset oberts per vindre a visitar-los quan vulgueu. Avui també tenim excepcionalment l'emissió en directe per TV Falset, que vulguis que no, també aproxima una mica més la ràdio a la gent, pot veure una mica doncs, com funciona la part tècnica, la part del darrere, que normalment no es veu res. Amb la ràdio tenim l'avantatge de que només se sent i podem vindre vestits com vulguem, i això avui ens ha tocat potser arreglar-nos una mica més del conte, però...
Va, sembla que davant del Solde els altres anem bastant normal.
Solde com a coordinador, que li hem de tocar una mica la cresta que anem tard, però bueno. No ens podem queixar pas. També tenim el Josep Ortí, que ell tenia l'avantatge que vivia al davall de la ràdio durant molts anys, va estar visquent al davall, i llavors pujar quatre escales les pujava molt
i les baixaven poc a vegades.
Era l'àtic de casa, sí. Seva, era l'àtic,
per això em tocava guardar la clau a vegades també.
Sí, que et pugessin a cridar per baixar a sopar i aquestes
sí,
coses. No,
però això ja no calia ni obrir. Obrien la finestra des de baix i pel saludari cridaven. I la cosa era automàtica, anaven cap baix, llavors.
Tu vas començar jove i has fet també molts programes aquí.
Sí, jo vaig començar, crec que devia tindre 12 anys, més o menys, no... Tampoc ho tinc massa, és el record que sempre he tingut. Va ser quasi com aquell que diu, quan vam fer el canvi d'estudis de casa del Josep cap a, diguéssim, on vivia abans, a la quartera 7 dalt. I bé, recordo d'anar dos o tres vegades a casa del Josep i clar, ves el que veus ara i ves el que ves llavors i clar, era l'inici de tot allò. I bueno, era una mica sorprenent, no? Perquè inclús me'n recordo una vegada el Cisco Perelló que feia el programa de l'Ojaguinau. Me va sentar allà, venga, que et faré una entrevista. I jo pensava, dic, però...
Què em preguntaràs?
No sé què. Diu, agafa el micro i aguanta'l. Diu, perquè no el podem posar en cap puesto. Jo, vale, allí, clar, un xaval jove, no sé què, quasi allò afrontava, no? Perquè deies, bueno, ostres, què estem fent aquí? Sortirem per la ràdio, em sentirà tothom, no? No ho sé, una cosa molt... I bueno, doncs, llavors, poquet a poquet, doncs, al pujar també damunt de casa i tot això, doncs, bueno, vaig anar pujant, anar traient el cap. Ara fent obres, ara el Galdric feia forats per ficar la vidriera, ara no sé què, i clar, doncs anaven corrent per allí. I cadascú, doncs, qui més que menys, doncs, anaves fent, si una cosa o una altra, i bueno, anaves a l'espenta així.
Molt bé. I també tenim el David Cortés, que també ha fet una tira llarga de programes durant uns quants anys tècnics. Explica'ns una mica també la teva experiència.
Jo l'edat no la recordo ben bé quan vaig començar. Suposo que més tard que ells. Jo era sobre els 15, 16 anys, potser que vaig començar...
Jo he dit 12, però quan són 13.
Potser, és que jo l'edat no em queda clara, però bueno. Vam començar, era la nostra segona casa, ens passàvem el divendres, el dissabte, el diumenge a la ràdio. Vam fer molts programes, molt de xulos. L'encerta i sopa, ara coses que em venen al cap, que era un programa d'un concurs, que llavors també feien concurs a la ràdio en aquells temps que anàvem, o sigui, que eren, també era difícil que la gent truqués i bueno, i donar premis. Ara és, tot s'ha modernitzat tot, ho feien molt, tot era a la qüestió de que ara tot és tècnica, abans era tot platines, quan va sortir el CD, pues, ja va ser un gran avantatge. Però bueno, s'anava fent lo fora de joc, que és el que tinc jo més bons records, perquè els van fer més anys, i era un programa que era molt laboriós de preparar, a part de que després només era un programa, perquè clar, molta gent se pensa que vens a la ràdio, vens, te sentes i ho fas. Un programa l'has de preparar abans, i abans aquest programa era un dels que s'havia de començar a gravar les cròniques a les 7 de la tarda i el programa començava a les 9, però bueno, començaves a gravar cròniques, l'Àlex, que abans ha parlat, suposo, doncs anaven a veure els partits, llavors trucaven els corresponsals o els de gent, anècdotes moltes, i bueno, i doncs era un programa que llavors acabaves a les 11, 11 i mitja de nit, era un programa que portava tota la tarda del diumenge, que per cert, llavors, doncs, només fèiem això i mos agradava. Potser quan arribava mes de maig ja estaves fart de fer el programa, però bueno, llavors quan tornava a començar el setembre tornaves a començar amb ganes. Sí, sí.
Abans parlàveu d'una mica l'evolució tecnològica que hi ha hagut. Jo recordo a la ràdio antiga un magnetòfon i algú enrotllant cintes per allí encara. Sí. D'allí a l'ordinador, déu-n'hi-do quin canvi, no?
Sí. L'ordinador i altres coses, com ara, per exemple...
Però passant pel vídeo, expliqueu potser una mica a la gent les diferents... No,
quan gravàvem aquelles hores de música,
sí,
ho vam gravar en cintes de vídeo perquè era el que donava més. De...
Sí, era per longitud de...
Sí, eren 8 hores.
Sí, 8 hores.
I ho penses ara que amb un llapis o el que sigui, la memòria que tens.
La programació de la música eren les 12 hores que es feia de les 8 del matí fins a les 12 de la nit, me sembla, o 11 de la nit.
Sí, que venia...
I venia amb un pare...
Un pare a obrir, a tancar la ràdio. I al migdia, a les 4 de la tarda, venia a canviar-la.
A canviar-la, molt bé.
Sí, senyor. De 8 a 16, de 16 a 24.
Era el canvi de torn.
Això va ser el principi de l'emissió entre setmana, no?
Sí.
L'entrada del vídeo a dins a la ràdio.
Sí, com va dir la Vanessa, el vídeo.
Era el vídeo i era, de més, que la publicitat en aquells moments no sortia com ara que va programada això. Hi havia una platina que estava gravada tots els blocs de publicitat i estaven cronometrats de manera que hi havia un rellotge temporitzador que allò s'engegava a tal hora i tirava els anuncis, i a tal hora s'acabava de parar. I havies de calcular hasta el temps, recordo que hi havia entre diguéssim, blocs de publicitat, que havia d'haver tant temps que és el que tardava la platina engegar perquè allò sonés quan activava el rellotge. Vull dir, que eren uns muntatges increïbles.
Sí, és que el vídeo també un dels problemes que tenia és que quan el paraves no era un tall net, no? Sempre hi havia un segon o dos que es movia, llavors costava si estava enganxant algun programa, no? Sí, si s'havia
d'enganxar-ho, sí, perquè no quedés un espai de sense res, sense... Sí. No és com ara que es pot tirar tot al mil·límetre, sí, al moment.
Amb això ens va ajudar molt el minidisc ja podíem editar molt, però abans del minidisc, ostres, per muntar les falques i tot era...
És que el que deia abans, el programa fora de joc, com que havies de tirar publicitat més una, no sé, una falca del programa més no sé què, havia moltes vegades que et faltaven mans i havia sempre, jo me'n recordo que havia gent, és que ara no me'n ben bé, però havia gent que li deies, mira, tu, quan jo t'hi digui, deixa el play, perquè clar, és que faltaven mans per pujar els canals i a part tirar la publicitat.
I tu anaves a fer un programa i mentre t'esperaves, pues lo que deies, no el tenies, hòstia, ara quan deixo m'apretes aquí perquè clar, no tenies programat, la gent que s'esperava, pues bueno, és el que intervenia.
Molt bé, com que sempre hi havia
gent al darrere,
com ara ja que hi ha molta jovent, no, el jove, i és el que és el futur de la ràdio, no? El futur dels tècnics, els que presenten programes, els que ajuden, pues lo mateix, abans hi havia gent, que col·laboradors que pujaven i estaven un rato allí i després, mira, ajudem. Sí.
Quedaves un rato, millor abans, i anaves un rato abans, no anaves allò just a fer el programa, anaves un rato abans, xerraves un rato, estaves amb el tècnic, o quan acabaves el mateix, i llavors entre un i l'altre pues, anaves fent.
El divendres a la tarda, sí, me'n recordo, Josep i jo sempre llimpiàvem la ràdio, sí, no? Fregàvem de dalt,
sí,
baix.
Sí, a part de tècnics, hi havia una temporada que, a més, mos n'hi havia
la neteja. Jo recordo que el David era l'amo de la nevera. De la nevera,
sí. Això també sí, va tenir la nevera, vaja, amb beguda, que un pagués, que no...
Sí, tancada amb un candau, que estava... Sí. I amb un potet allà per anar-hi posant...
Molt bé, i era pues, que el divendres a la tarda es gravava l'informatiu.
Que, per cert, potser que fos una caixa vermella on hi posaves els cèntims?
Ostres, potser sí.
Pues allà encara hi ha una caixa vermella amb monedes de peseta i tot,
eh? Bon dia, és de record. És com un monument, doncs. Està...
Sí, forma part dels objectes per la memòria, no? Si mai hi hagués un museu de la ràdio, entre el primer preu de micro, no?, que va ser l'ampolla aquella de whisky que va sortir el programa dels 20 anys, no?
Sí, i el cotxe, l'unitat mòbil...
L'unitat mòbil, sí, de Lorenz
Sanz.
Que vam tindre problemes a l'hora de retolar-lo, perquè, bueno, se va fer amb un Iron Fix en aquell temps, doncs no hi pensaves. I com ho hem de fer, home? Però és que no li podem pintar el cotxe. No, home, no, això ja ho sabem, no? Van agafar un Iron Fix gros amb esprai i van dir, bueno, doncs enganxem l'Iron Fix. El problema va ser el treure l'Iron Fix del cotxe.
Que es va quedar la pintura?
No, es va quedar la pintura, no, però l'alcohol va anar que va brillar per treure la negra de l'adhesiu encabat. Vull dir que, clar, n'han fet mils. He sigut la primera unitat mòbil que va haver, vaja. M'han de demanar cotxes per aquí i per allà, que també...
Una altra de les coses que es va fer també va ser muntar l'antena al repetidor, també una cosa que vau col·laborar, doncs, molts de vosaltres i molts altres col·laboradors.
Sí, allí, quasi tothom de l'època que va estar, li va tocar moure algun cubo d'hormigó.
Això devia ser l'any 94, por ahí, no?
Això va ser el que també va ajudar a obrir més la ràdio.
Sí, cap a fora, sí, sí. Uns quants esmorzars
van
fer allà dalt. Jo crec que allà poc tenia el genoll fotut, que m'havia fet mal els lligaments, i vaig baixar poc ciment, però...
Preparaves a esmorzar.
Equivocat és sí, no? Amunt i avall.
Sí. Bé, no sé, també, òbviament, el canvi de local va ser una de les... dels grans avenços que van fer l'any 2005, si no recordo malament, amb el qual doncs el Joan i Josep vau col·laborar molt. Que bé, ja abans ja s'ha comentat el tema de les oueres i això, i expliqueu una mica, no, també el canvi que va suposar per vosaltres a nivell tècnic un canvi de local.
Bueno, allò va ser, pues bueno, és el que diem, al llarg dels anys, pues bueno, havies passat una evolució, no? I en aquesta evolució, pues, suposo que si el Joan ho veu igual que jo, vull dir, aquests estudis van servir per aplicar tota l'evolució i el moviment tècnic que havia hagut centrat aquí. Vull dir, va ser l'experiència de munt d'anys de veure coses, no només aquí, sinó que anar per fora i veure altres emissores i anar veient coses, i bueno, vas agafar una idea d'aquí i d'allà, i aquí suposo que el que van fer és intentar aplicar tot això de facilitats, ja, no com a tècnic, sinó que com a ràdio en general, i mirar de què fos el més... no sé, vam mirar molt, molt al mil·límetre.
Que sí, la vam fer molt al nostre gust.
A més, i més amb un estil potser més professional, també, no?
Sí, que... sí, perquè havíem vist moltes més coses, això sí, cert. I la mostra, crec, és que al cap de 7 anys, si vens aquí, està quasi tot com ho vam deixar fa 7 anys. Vull dir, poc s'ha modificat. Si en aquell moment la ràdio no s'hagués fet o no s'hagués dissenyat o pensat tan bé, potser pues ara hi haurien molts més invents per aquí, no? Va ser...
Home, van ser moltes hores de feina. Sí, sí. Moltes.
Vam encartronar tot el techo amb oueres, sí. Pots d'adhesiu per a pegar el...
Això és el que diu el David. Això. A dalt va haver el primer canvi, que allò va ser ja, bueno, l'espectacularitat, perquè venies de les golfes del Josep, que me'n recordo que hi havia 4 forespans clavats en 4 tatges a la paret perquè absorbissin una mica. A dalt ja van tindre el gran canvi, perquè és així,
o sigui, del clar, suro
en l'època, i... clar, el suro, els cartons d'ous que anàvem a buscar a la Virgínia, en fi, una sèrie de coses que...
les anècdotes de posar el suro a la paret amb
la
cola,
perquè la cola fa molt mal,
sí.
I això ho vam poder comprovar tots bastant. Abans han explicat alguna del foc, però és que n'hi havia de risa també, vull dir, clar.
És que són
moltes hores a olorar amb l'olor, sí, de la cola,
algun colocón de cola,
no mos van fer dictes, però
no. Però déu-n'hi-do, i clar, i llavors aquí baix pues, també l'altre canvi, pues, encara també, pues, no sé, més espectacular, no? Per dir-ho d'alguna manera, però tots els canvis han tingut, no sé, almenys jo els que he vist, tots han tingut el seu què. Vull dir, clar, sempre anaves a més, no? I clar, aquí tenim ara aquesta taula, però és que dalt hi havia una taula de menjador de casa de tota la vida.
I cadires de fusta.
I cadires de fusta, fins que no vam canviar també la taula llarga, en fi, una sèrie de coses que, bueno, pues, és el que dius, no? Poquet a poquet és com hem anat fent, pas a pas, com tot el que hem fet aquesta casa.
Bueno, i sempre els canvis sempre han ajudat en moments que potser la ràdio estava més baixeta o que sigui per tornar a l'aixecar, no, una mica.
El dia que
no?
Vam fer més audiència va ser el dia després del programa del mossèn del No Sols de Pa, posar el disco del Follim Follam. Això, pues, bueno,
sí, vam haver ofertes de compra del disco.
Vam saber, pues, realment l'audiència que tenia Ràdio Falset i si mos escoltava, sí, algú, sí, perquè aquell dia...
La vam comprovar. Bueno, vam voler provar un disco sense, sí, saber el que era, i la vam liar. Sí.
Bueno, són anècdotes que també serveixen, sí, per veure, sí, sí, una mica, doncs, fins a quin punt, doncs, Ràdio Falset té impacte, no? dins del poble de Falset, sí, i la gent, doncs, que realment l'escolta. Jordi, no t'hem sentit gaire la veu.
Home, és que jo ja sóc més d'estar aquí baix.
Tu ja ets de generació d'ordinador, ja.
Sí, és de l'era digital,
ja. Jo sóc fill MP3, sí, sí, i aquí estem encara. Sí, crec que estan fent servir el programa que he fet servir sempre per tirar la música. Sí, tampoc... De l'entrada de l'ordinador...
Aquí n'hi ha uns quants que van començar amb les cintes de casset que havies d'anar avançant fins, sí, que començava...
Amb el bolígrafo.
Sí, sí.
Clar, això ja no ho he viscut.
Clar, tu
ja directament, sóc d'ordinador.
Tu, Vicenç...
Hi havia els aparells per allí, però...
Bueno, cintes de casset, vídeo, cintes de vídeo. Sí. Que allò, bueno, cadascú tenia la seva cinta assignada i allí és on t'anaves gravant.
Sí.
I encara, bueno, el que diu el minidisc, sí.
Sí, el que has dit abans, que moltes vegades, sí, dius, vinga, ja m'ha acabat de gravar el programa, i dius, ostres, però si no he apretat el play, el rec per a, sí, gravar, sí,
bueno, vinga, ostres, no se m'ha gravat la trucada, oh, torna, sí, a trucar, torna a reunir la gent, bueno, sí, sí, algun susto d'aquest més d'un.
Sí, bueno, el programa de Perelló, que hem dit abans, la psicofonia, es feia amb Bruixa Bruixot, i fèiem fer psicofonies, doncs, bueno, teníem una corriola, teníem la sort que teníem la corriola fora per pujar, doncs, en aquella època la collita de a l'esgorfa, i fèiem, posàvem un micro allí i començava per allò, doncs jo estava psicofonies de Sant Gregori, doncs bueno, era pues, una manera de...
Efectes especials.
Efectes especials, sí. Ho hem anat a gravar a Sant Gregori i era la corriola, no?, que la fèiem anar d'un costat a l'altre.
Home, com comentàveu abans, no, n'hi ha molts d'aquesta taula que no només heu sigut tècnics, també heu fet programes. Crec que tenim algun tastet d'un programa que vau fer...
És de traïció, David, això.
El Josep i l'Avit quan érem més joves. No sé si l'Òscar ho té preparat.
Segueix.
El vi, l'aixada i el rock català. És, això és un programa de música catalana. Un programa que realitza els diumenges de 3 a 5 i a les zones de Ràdio Falset freqüència modulada. Un programa on podeu trucar a 83-044 o a 83-1135 per demanar la cançó del rock català que més us agradi. O també votar la llista d'èxits que hi ha al Priorat. I tot això ho podeu trobar aquí al 107 de la freqüència modulada, a Ràdio Falset, i els diumenges de 3 a 5.
Queda molt aixafat, però els ocupants no es feren molt de mal. Els bombers tingueren de fer anar el Massinger per treure la capota, ja que no es podien obrir les portes. El cotxe patinà i s'estavellà contra la paret.
El passat dissabte, dia 5 a la tarda, els bombers feren una sortida a la Sénia, perquè les abundants pluges inundaren les cases de la població. Els bombers també feren una sortida el passat dimecres, però fou una falsa alarma.
Bé, ja sentiu, primer sentíem el Joan amb una falca de prèvia al Llicorella Rock, o ja era de
Llicorella? No, Llicorella Rock, sí, és l'únic que vaig fer.
I llavors sentíem també el David primer i el Josep després.
Ja, vull dir que era traïció, eh?
Los tres amb una veu, doncs, òbviament, ben joves, eh?
D'Escolònia de Montserrat,
sí. No? Molt bé, molt bé. Vicent, no sé què ens podries explicar, alguna anècdota d'aquestes que tu hagis viscut aquí, gravant algun programa, o Jordi?
No, no me'n ve cap ara, però bueno, però segur que n'han passat moltes i bons moments.
Tu, Jordi, no en tens cap que ens puguis explicar una mica, que sigui explicable?
Digues. No, jo no. Segur que t'ha passat alguna cosa o altra.
Sí, molt. Des de deixar-me un... Bueno, un dia un programa, fèiem una trucada i em vaig deixar un micro obert a la... No, o sigui, tenia la gent al locutori i al control ens vam deixar un micro obert i vam comentar molt la persona que trucava, perquè era un personatge i no tenia... No ens vam adonar que teníem un micro obert.
Tot el que sortia la persona i vosaltres al darrere fent-li la radiografia, no?
Quasi. I es va gravar.
Això que diu ell, ara, perquè es va deixar el micro obert, però la ràdio de dalt, quan tenies una trucada, clar, el sistema aquí és tot tancat, no? És per taula, però dalt agafaves el telèfon físic i perquè t'escoltessin hi havia un altaveu allà davant que li ficaves damunt perquè pogués fer la preescolta, i resulta que pel mateix telèfon és on entrava la veu, val? I si nosaltres estàvem dient alguna cosa allà dintre, se sentia la trucada, nosaltres parlant i l'altre parlant amb el del telèfon, i clar, allí era impressionant.
Doncs quasi això em va passar.
Fins que no vam tindre la taula ja, sí, que es podia, hi havia entrada de telèfon i podies treure la trucada a l'aire per taula, abans era així. Vull dir, quan tu despenjaves i volies passar per l'antena, la penjaves amb una... Sí.
Amb un suport d'una fusta que teníem feta.
Posaves el telèfon allí i ho feies
jo així. Jo crec que el David, al fora de joc, d'anècdotes n'hi va passar unes quantes.
Home, suposo curiós, que l'Àlex abans suposo que ha digut explicar també
Jo crec que si n'ha deixat algunes de mítiques, vull dir que si em vol recordar alguna tampoc passarà res.
Ostres, pues, la del gos. Vam trucar abans amb un col·laborador que tenien, bueno, tenien diversos, tenien a Cabassers, al Marroig, i va trucar amb un col·laborador i pues, bueno, va començar, mentre s'estava passant la crònica, pues, comença a abordar el gos, no? I clar, aquell home al final se va posar nerviós i al final, no, però sense dir allò, comença a dir fot-lo gos cap baix, idea la seva dona, no? I clar, això ho estàvem enregistrant, menys mal que era enregistrat, no era perquè ho fèiem abans, ho registràvem prèviament i ho vam poder tallar, no? Però bueno, això està gravat i bueno, ara ho penses i dius, ostres, com un nena. Si hagués sigut en directe, és que va començar, fot-lo-gos cap baix, fot-lo-gos, però així, amb tota la ràbia, no?
Sí, 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 home, aquesta és una de les que normalment s'expliquen perquè de les que ha marcat època,
sí,
no?
Sí, vaja. Sí, sí.
Passem una mica, si us sembla, al terreny més personal de què us ha portat, no?, estar a la ràdio a nivell personal. Vicent, si vols començar tu, la teva experiència, no?, dins de la ràdio.
Bueno, doncs, a veure, és gent que coneixia, pues, tancar allò més vincles, allò, i bueno, i aprendre aquí fent el que és la taula, bons moments, ja ho he dit abans, perquè aquí, clar, allò que dius, vens aquí, vinies un rato abans del programa, parlaves amb el que hi havia aquí, sempre fes una mica de tertúlia, i quan s'acabava el programa tampoc no marxaves, sinó que estaves per aquí xerrant o fent coses per aquí, i bueno, i a nivell tècnic, pues, bueno, aprendre fent el que és la taula, bueno, no, sempre m'ha portat coses bones.
Home, a mi m'ha portat, personalment m'ha portat un ofici, que és el que em dedico, no? I crec que, a banda que he pogut estudiar i tot això, el 90% del que sé ho he après aquí.
I això... Jo crec que el teu exemple i el de l'Albert a nivell tècnic, sí, que s'hi ha dedicat, i llavors, si anem més al terreny periodístic, doncs pot ser l'exemple més clar de l'Anna Massip, no?, que ha acabat...
L'Antoni, moltíssima gent. Vull dir,
el Rafel,
sí senyor, hi ha molta gent que ha passat per aquí i que ha acabat convertint aquesta afició en la seva professió i guanyant-se la vida, i començant, crec, amb una de les millors escoles. És el que aquest matí ho sentíem quan parlàvem els de l'informatiu. Diu, aquí pots cometre alguns errors que en un altre lloc no pots cometre, i d'aquests errors moltes vegades n'aprens. I és la millor escola, crec.
Sí, sí. Jordi? No, estic d'acord amb ells. La ràdio és una escola gratuïta, a més, perquè és voluntari, pots pujar aquí dalt, i crec que tothom t'ajuda i tothom t'ensenya. Ni hi haurà gent que haurà estudiat més i que et podrà ensenyar més coses, i d'altra gent que, bueno, que és més aficionada, però igualment t'ensenyen coses, i bueno, vas guanyant experiència i fas, al fi i al cap, fas una cosa que a tu t'agrada i que tens les portes obertes i bueno, tu entres en aquesta casa i estàs tan, no sé, sempre he estat tan a gust que és això més el que m'ha portat, no? I el grup humà que forma la ràdio, que veus que va entrant gent i que va sortint, no sé, jo si em giro d'allà dintre és del que a vegades te sents més orgullós, no? De que veus que darrere gent teu ve gent i que, bueno, que són fruit de cursos que he pogut anar fent al Major de Sol de Vila i jo sóc un fruit del que m'ha ensenyat el Joan i el Josep i l'Albert i...
Sí, sí, no, exemple,
això,
com...
I això a nivell professional, pues, que és el que deies tu, a nivell personal també,
sí.
Jo recordo quan la ràdio, els diumenges a la tarda, què fem? Anem a la ràdio a passar la tarda. I tenies un grup d'amics, era la gent de la ràdio, a banda del que podies aprendre professionalment. I clar, a nivell personal allò era també una experiència brutal, sí. Que ara, doncs, bueno, potser naltros veies més grans, ja no, però qui vol encara ho pot fer, no?
Sí, els temps una mica també han canviat, però sí que el local antic, no? Era també un local social, podríem dir, perquè quan no sabies on anar, doncs deies, vaig a la ràdio que algú trobaré, no?
Sí, jo crec, hi ha una cosa que sempre la dic, que és que internet per algunes coses ens ha fet molt bé i altres ens ha fet molt mal. Abans el Josep es comprava un CD o un disco de no sé qui i tots aquí ràpid a la ràdio a veure si ens podíem copiar per tindre el caset i no sé què, i ara tots a casa tenim el disco de no sé qui, no cal vindre a la ràdio per tenir el disco per gravar els casets, els CDs o el que sigui. I abans, doncs, bueno, doncs era una excusa per pujar a la ràdio. Però bueno, aquesta la banda dolenta d'internet. L'altra, la bona, doncs és que ara hi ha gent que ens està escoltant des de llocs on fa 10 anys o fa 15 anys ni somiar d'arribar a la ràdio allà. I el Josep ens ha trucat, Josep Montaner, que estava escoltant-nos des de Canàries. Caram,
No, i a part d'això, jo crec que el fet també de que
també...
si algú s'ha perdut un programa, també que pugui anar a la ràdio i descarregar-se
de la web, escoltar-la,
també és també
un canvi
és
brutal, brutal, sí senyor.
És que abans venies, començaves a, el dissabte mateix venies a les 9 del matí, començaves, jo vaig començar amb el programa amb el que fa ara mon pare encara actualment, que és el Música per recordar, després ja començaves amb el Magatzem del matí. Llavors l'informatiu, el 2 de 2, l'encerta i sopa, quan se, hasta l'època que es va, que se va fer, llavors els mossels de pa que el feia el mossèn d'aquí de Falset, llavors en quin
mossèn Roque.
Sí, i marxaves pues, que quasi eren les 3 de la tarda cap a casa a dinar, estaves tot el matí i el dissabte, el diumenge, pues, el que comentàvem abans, no? Anàvem a baix al casal de l'avi, demanàvem entrepans, les olives, les coca-coles, i pujaves aquí dalt i sopar, bueno, ja, ja passaves el diumenge a la tarda. I no érem només els del programa, sinó que pujava el Josep, pujava el Joan, l'Albert, tots, bueno, tots mos trobàvem allí, era un lloc de trobada, no? I a la millor encara que ells no fessin el programa, ells estaven en un altre control o estaven allò fent petar la xerrada o gravant-se el que deia, alguna cosa, o experimentant, doncs, a veure com podem gravar.
Sí, sí, fent proves, no?
Sí, sempre ha sigut un lloc de... Jo no sé, jo sempre ho he vist com un lloc de compartir coses, no? Vull dir, amb la gent que hi ha hagut i els que hem estat, pues a part és el que deia el Joan, no? Un lloc que trobaves gent, que feies amistats noves, que, bueno, era una manera diferent, no? Ara, avui en dia, pues clar, tenim tantes coses que no sabem ni el que volem fer a vegades, no? I passa a tots, això. Però jo crec que sempre jo ho he tingut més com una forma de compartir. A més, ha sigut un lloc de, que almenys quan jo vaig començar també m'he trobat gent d'edats molt diferents. Clar, no, ja no era allò de dir, ostres, no? No, igual estava gent que tenia 20 anys, com n'hi havia algun altre que en tenia 35, com l'altre que nosaltres en teníem 12. Sí. Vull dir, era una varietat molt important de gent, no? Per aquí, clar, tot això, vulguis que no, te fa, bueno, vas tirant
el Xavero.
Sí, vull dir, és que
era molt petit, més petit que n'altre.
Sí, el Xavi. Clar, i era una cosa,
el Antonio, també va Antonio, el Ramon Coll també estava fora de joc.
Quasi que és una cosa de dir que uns cuidaven els altres, no? Era una cosa, no sé, una cosa molt de casa, per dir-ho d'alguna manera.
Home, és una mica el que comentava el Vicent, no? Que serveix perquè et relacionis amb gent de diferents edats que si no fos per la ràdio, potser no els coneixeries, no?
Sí, sí, això és el que deia el David també, de conspirar, perquè jo dic com a conspirar, no? Mirar a veure què podíem fer sempre. Escolta, això vol dir que si no li fotem la volta així, no sé què. Recordo una vegada el Josep Montaner. Això arribarà un dia que anirà amb ordenador i tots. Vinga, home, tira, li vam dir. I tu mires ara i avui en dia si no tens
l'Albert ordenador. Era dels més escèptics amb el tema informàtica.
Sí, sí, sí.
Ah. I aquí s'ha de recordar un altre nom, que és
el Francesc Pi, que ens va fer el primer programa informàtic.
Sí, que el vam tindre fent l'objecció a la ràdio i es va desenvolupar el sistema informàtic, el primer sistema informàtic que vam utilitzar per tirar la publicitat entre setmana.
Automatitzat, sí.
Que va substituir les platines.
Sí, la cinta de vídeo, la cinta de caset. I, bueno.
Doncs, David, si vols explicar també una mica... Bueno, jo crec que ja has explicat
força... Sí, no, jo, per el meu tema laboral, pues, vaig tindre de deixar la ràdio. Jo encara m'agradaria, i és més, ara abans ho dèiem, no, t'agradaria fer? Home, doncs pues sí... potser primer hauríem de fer un curs ara, vull dir, ja no em serviria res de...
Encara hi ha alguna platina.
La platina la sabríem fer anar, però res més, ja. Llavors hauríem de fer un curs per vindre i llavors començar com ells, no? com a començament. Jo també he dit que coses que ara van passant pel cap, no? El tema que abans fèiem el sopar, no sé si se n'ha parlat, i entregàvem els gregoriets.
Vale. Es continua fent això encara.
Vull dir, això, llavors, els programes, jo tinc gregoriets de programes, els tècnics, que també ens donaven gregoriets, no? Votàvem entre tots qui era el millor tècnic de l'any, quin era el programa millor de l'any i tot això. I també una altra de les coses, aquest tall de que hem sentit abans de quan nosaltres érem crios, teníem la veu d'escolania, que dic jo, pues, bueno, aquest programa es deia tot sobre els incendis i també, pues, a veure, igual que el Joan l'ha servit per fer de la seva
feina
és fer de tècnic, pues el Josep, pues bueno, llavors tenia moltes idees de bombers, sempre anàvem darrere els bombers i ara ell també es dedica, encara que no sigui relacionat amb la ràdio, però aquell programa, pues, llavors com que ja hi anàvem,
era l'afició,
pues mira, és bomber, no? I doncs, bueno, és una cosa que encara que sigui apartat de la ràdio, però doncs també va començar per aquí.
Doncs molt bé, crec que amb això ja anirem acabant. Ens ha passat la mitja horeta molt ràpid.
Jo vull saludar els veïns, sí, que no sé si m'ho senten, sí, però...
Obre la finestra, obre la finestra. Crec,
va, que ens escolten, sí.
Són tècnics i ens ho podem permetre, això.
Sí, sí.
Que els veïns no s'ha perdut com, la, com a, quan estàvem a l'altre pis, que també teníem,
sí,
els veïns.
Sí, la finestra.
Sí, sí, sempre hi ha veïns.
No, no, ha sigut un altre veïns, no? Però... Sí, sí, molt bé.
Avi!
Doncs molt bé, moltes gràcies Vicent, moltes gràcies Joan, gràcies Jordi, Josep i David per haver vingut en representació de tots els altres tècnics també que han passat per la ràdio i que sense ells doncs no serviria de res que vingués algú aquí a parlar si no hi hagués algú al darrere doncs, fent anar els botons i enxufant els cables i pujant els canals i totes aquestes coses que tant us agrada fer als tècnics. Doncs per ells un record també i un agraïment per la seva tasca durant aquests 25 anys i animem a tota la gent que ens estigui escoltant doncs, com dèiem abans, a que pugi a visitar la ràdio i qui vulgui provar doncs, de fer de tècnic o de fer de locutor doncs, les portes estan obertes a tothom.
I, moltes gràcies, i gràcies a tu, Sequi, per, sí, per haver recordat els tècnics.
Ah, sí, això. Per haver recordat.